Són les 8 del matí. Ràdio Estel.
Bon dia, com esteu? Teniu plans per aquest dijous? Benvinguts a aquesta edició especial del matí a Ràdio Estel d'estiu. Dues hores on us acompanyarem amb una selecció del millor de la temporada. Tindrem temps per fer història amb en Xavier Carmeniu i la Tecnopèdia d'en Pau Font, entre moltíssimes altres coses. Arrenquem.
El matí a Ràdio Estel.
D'aquí a 4 dies s'acabaran els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, però 4 comptats, i entre les moltes modalitats diferents que hi ha, segurament una de les més populars és la dels salts d'esquí, unes proves que van incorporar-se al programa olímpic el 1924, fa gairebé 100 anys. Ja 100 anys ens sembla una barbaritat. Anem a mirar la vista una mica enrere, anem a parlar d'història amb l'historiador Xavier Carmeniu. Bon dia, Xavier.
Bon dia, Olga, què tal, com estàs?
Molt bé, 1924.
Sí, estava pensant, el que impacta, trobo, no és que faci 100 anys, és que el 1924 ja faci 100 anys. Perquè si comencem a recordar l'època que vam néixer segons qui, encara fa més impacte. Tampoc no cal dir-ho,
no cal.
Però sí que és veritat que és una de... d'aquelles competicions que són això, molt, molt populars, que tots recordem o que hem vist alguna vegada per televisió, i que, de fet, et porto una dada que segur que necessites saber.
Per favor.
Que és qui va ser el primer que va saltar.
Sí, perquè no en tenia ni idea.
Aquest matí t'has llevat preguntant-te, segur.
És, abans de posar el peu a terra,
sí,
he pensat, qui deuria ser la primera persona, possiblement un home...
Possiblement.
...que va saltar per primera vegada a uns salts olímpics d'hivern.
De fet, està molt bé aquesta acotació que has dit d'un home, perquè també en parlarem d'això. Tenim la dada perquè l'audiència s'indigni, com sempre, que comença a ser també un clàssic, ja ho veureu. Però sí, sembla que almenys el primer que està documentat. Perquè, esclar, què vol dir saltar, fer salt d'esquí? O sigui, imagina't algú que esquia, que salta per una pendent i ja està.
Quan
no?
Caus.
Que ja has saltat. En principi, si caus dret. Doncs bé, el primer va ser un senyor que era noruec. Uh-huh. També té bastant de raó de ser. Al ser noruega hi ha neu i és lògic que hi hagi esquís i la gent salti pels llocs. Un senyor que es deia Olaf Raie, o no sé com s'ha de pronunciar el meu noruec, està bastant...
Però l'Olaf ja enganxa també.
Exactament.
Ara tothom està pensant en Frozen.
Exactament. Mira, veus que sempre puc posar la música... No hi ha caigut aquí, haguéssim pogut posar la música... Haguéssim pogut posar la música aquesta de calentito, un abraço calentito, d'Olaf. Bueno, va, no, que ens n'anem del tema. Aquest senyor era oficial de l'exèrcit. Això també és important tenir-ho clar. I era el 1809.
Per tant, abans dels Olímpics ja hi havia certa afició a saltar, a fer salt.
Sí, de fet, aquí la qüestió d'aquesta és important. I a més també us dic una cosa, va saltar 9 metres i mig.
Oh, a mi que no sé saltar, em sembla una barbaritat fer 9 metres i mig ara, i no trencar-te res.
Ara salten 200, que és una mica més. Però 9 metres i mig a mi em sembla una bestiesa, perquè jo en salto 2 i em sembla que m'haig de trencar el turmell, no?
I amb uns esquís i una equipació que possiblement tampoc acompanyava gaire el 1809, recordem.
Exactament, clar, i la qüestió aquesta de l'exèrcit és important també tenir-ho en compte, perquè, evidentment, de la mateixa manera que aquí la gent es desplaça a peu i amb carro i amb mula, en un lloc on hi ha neu la gent es mou amb esquís, l'exèrcit inclòs. I, per tant, moltes de les... Ja sé que això sembla molt ridícul i molt absurd de dir-ho, però val la pena recordar-ho, perquè moltes de les activitats i competicions que ara considerem esportives tenen el seu origen en la pràctica militar. El tir, per exemple, i en el cas dels Jocs Olímpics d'hivern, i aquesta cosa que esquien i tiren amb una escopeta, fan punteria, no sé
això
si...
Això existeix com a esport olímpic?
Sí.
Els Jocs Olímpics d'hivern és com si no existissin.
Home, doncs t'hi has de posar les piles, perquè es veu que el 2030 aquí tindrem neu a Manta i podrem fer-ho, eh?
Si un cas aprofitaré els 4 dies que queden dels de Pequín, que també tenen molta neu,
molta,
artificial.
Sobretot, clar, i van posant allà al mig d'uns ciments i unes centrals i no sé què. Bé, tal com deies, la cosa és, deies, saltant 1,5 metres, ara és poc, però, esclar, el 1809, amb uns esquís de fusta i amb la roba que tenien, doncs és una barbaritat. I aquí hi ha un personatge que també és interessant de saber. Avui diré noms que, si me'ls inventés, tampoc no passaria res.
Nòrdics.
Perquè... Nòrdics, però us prometo que són veritat, val? Els noms heu de fer un acte de fe. Per exemple, Sondre Nonheim, que és un senyor que també va néixer a Noruega, ja veureu que originàriament tot ve molt de per allà, el 1825, per tant, una mica més tard, i aquest és el primer senyor que comença a intentar, doncs, millorar la tecnologia al voltant de l'esquí. I qui practiqui aquests esports sap que porten una cosa que es diuen fixacions, que és que...
Això també ho sé jo.
Sí?
Val, sense saber gaire.
Val. És que jo, com que hi vaig anar dues vegades, amb una vegada amb l'institut, em sembla, i una altra vegada ja vaig veure que no era el meu, això, però sí que és allà on poses la bota i fa clec. Abans no feia clec, es veu que t'havies de lligar i no sé què.
Unes cordes.
Exactament.
En lloc del nus mariner, el nus de neu.
Exactament, i una civella i no sé pas què. Bé, doncs això, qui s'ho va inventar? En Nordheim, aquest. Que us sapigueu quan us caigui l'esquí al telecadira, que la culpa és d'en Nordheim. Després, també el que va veure és que si feia els esquís una mica més curts, que anava més bé per girar. Eren més maniobrables. Que el tio saps, pescava, veus que el tio havia...
Ara, no havia pensat mai en això, és curiós, però el material devia pesar molt i devien necessitar que fos molt llarg per no enfonsar-se, perquè si no, si poses tant pes concentrat, te'n vas cap a baix.
Efectivament. Veus, jo això tampoc no hi havia caigut. Mira,
avui
veus,
descobrirem un munt de
estem
coses.
Estem aquí fent un intensiu de neu a tope. I tot això on passava? Doncs amb una població que es diu Mordegal, que també la podeu buscar en el mapa, si voleu anar-hi algun dia, perquè allà es van fer els primers salts d'esquí. I llavors ja, gràcies a totes aquestes innovacions que va introduir el senyor Nordheim, es va arribar a saltar 30 metres de distància.
Una gran millora.
Que no està gens malament.
Vam començar amb 9,5.
Exactament, però és que 30 metres ja és una piscina d'aquelles de petites, saps que n'hi ha de 25 i de 50, sí. Per exemple, fem una idea, doncs de les de 25 ja la saltes tota. Imagina't. I el 1902, 45 metres, a Davos, que és un lloc ara on hi van a fer cimeres d'aquestes de gent que es veu que toca caler i que pensen molt.
També deuen esquiar.
Sí, té pinta de que sí. No fan gaire cara de saltar molt, de tota manera, no? Fan més cara de quedar-se al bar de pista, de pistes, allà aprenent les seves coses. Però sí, el 1902 a Davos ja la cosa, ja veieu que 45 metres ja és una xifra bastant important.
Anava aquesta. Millorant, però comparat amb el que fem ara, poca cosa encara.
Doncs sí, mira, i aquí et presento un senyor que si fóssim del món de la neu, ara ens posaríem de genolls. Perquè és un senyor que es diu Peter Prebek. Aquest senyor és d'Eslovènia i el 2015 va batre el rècord del món i va saltar 250 metres.
Una barbaritat.
5 piscines olímpiques. És molt, a mi em sembla...
Hem de tenir en compte també que no és que faci els 250 metres fruit del seu propi impuls autopropulsat per un salt, sinó que ve d'una pendent considerable.
No és Flipper la llagosta de la vella Maia, no ho és. Evidentment hi ha una rampa i unes coses que ara també en parlarem. De totes maneres, el que sí que val la pena explicar d'aquest senyor és que si féssim comparacions d'aquestes estúpides, podríem dir gairebé que és com el Messi dels salts d'esquí, perquè ho ha guanyat tot.
Des de 2015?
Sí. De fet, la medalla d'or a aquests Jocs Olímpics de Pequín, qui l'ha guanyat? Doncs en Prebek, aquest.
Se m'havia passat.
Senyor Prebek, ja ho he vist.
M'he quedat amb la Caral.
I... Doncs ja està, ens hem quedat amb el Halfpipe. Doncs que sapigueu que si fóssim eslovens, al comptes d'estar molt pendents de l'snowboard, estaríem molt pendents del salt d'esquí i d'aquest senyor, que de fet ja va batre el rècord d'un altre previ, que evidentment era noruec, que es deia Johan Remen Evensen, que havia saltat 246 metres. Per tant, és un moment ja que això ja és estratosfèric. Són unes xifres que fins i tot costa d'assimilar i de fer-se'n una idea fins que ho veus, ni que sigui per la televisió, aquella gent que passen tota una estona allò volant.
Que sempre penses en les càmeres. Com s'ho fan per no perdre l'angle d'on està aquella persona que està saltant?
Jo sempre penso en arribar baix. O sigui, quan estàs saltant a dalt, hi ha un moment que s'acaba. I has de saber-te posar bé allà dalt, eh?
Perquè... Es nota que no són professionals.
No, exacte, no en tenim ni idea.
Perquè ells no deuen tenir absolutament cap problema amb això.
Però de totes maneres...
Sí que hi ha hagut problemes.
Home, és que, esclar, ara aquest senyor en Prebek salta i 250 metres.
Però hi ha una explicació tècnica, sobretot, suposo, per aquesta diferència de metres.
Clar, i això també és interessant perquè quan parlem dels esports, fan servir aquesta mena de frase que és això dels sitios altius fortius, que és sempre més fort, més lluny, més llarg, més ràpid, tot això. Doncs és aquesta idea sempre d'anar-se superant i d'anar mirant de batre rècords i d'anar millorant la tècnica. I això, de la mateixa manera que passa amb la ciència, amb la tecnologia, tecnologia, amb els esports també és molt evident que sempre es busca la manera de millorar, i aquí hi ha, vaja, coses molt divertides, com per exemple el que se'n diu la tècnica Konzberger.
Que la, tècnica... la desconeixia.
Doncs mira, no podia marxar sense saber que Konzberger és una població que hi ha a Noruega, també. Ja veieu que si heu d'aprendre a saltar esquí, us aneu d'anar a fer un Erasmus
directes
a Noruega, allà, que és on fa fred. Per què? Doncs perquè ara, si veieu saltar els saltadors, aquests salten d'una manera molt concreta, posant els braços endarrere, els esquís els obren en V-baixa i després els van ajuntant.
Inclinats, inclinats cap endavant.
Doncs això és ara, perquè al principi saltaven com fent el Sant Cristo, amb els braços oberts en creu. Ui!
Com si fossin una mena d'ocell a punt de batre,
sí,
exactament, les ales.
Sí, jo que,
però
sí,
qui ets?
Exactament. I aquí és on entren aquesta gent que van dir, home, si ens inclinem una mica endavant, avançarem una mica més. Encara continuaven amb els braços en creu.
Les lleis de la física. El coneixement mai fa nosa.
Exactament, i l'experimentar tampoc. I en Jacob Tullin i en Sigmund Roth, que són els que ho van experimentar a Konzberger, són els que se'n van fer un tip, suposo que s'havien clavat unes quantes nates, però el que ha passat a la història és que en els Jocs Olímpics del 1936 van arribar als 101 metres.
Amb molt pocs anys de diferència, perquè hem començat... 9 metres i mig,
sí.
1809.
Sí,
uau.
Clar, i els Jocs Olímpics del 36, algun dia, si tenim ocasió, ja en parlarem. Aquí parlem dels d'hivern. Abans, el mateix país que organitzava els Jocs Olímpics d'estiu organitzava els d'hivern. Els de l'any 36 es van organitzar a Berlín, a l'Alemanya nazi, que és també tot una història interessantíssima per explicar un dia. I aquests doncs també es van celebrar a Alemanya, i aquests dos personatges doncs van arribar a superar els 100 metres de distància, que no està gens malament. Després, mica en mica, altres van... Per exemple, hi ha un suís que es deia Andreas Descher, que va descobrir que si posava els braços endarrere, encara anava
més... L'aerodinàmica ajudava.
Ah, clar, exacte, anava millor, que també, saps? Vull dir, ja es veu, no?, que què fan els ocells? Et posen una mica endarrere, salt, vols, jo què sé. Bueno, que en Descher ho va veure als anys 50, els hi va costar una mica, jo què sé, devia estar saltant i no... Jo què sé. L'any 85 hi va haver un suec, que es deia Boklov, que aquest és el que va posar els esquís en forma de V baixa. I això és... Aquesta és una de les parts divertides de com a vegades les carències d'un es poden convertir... Saps aquestes coses, aquestes frases de coaching i autoajuda? Sí. Doncs aquest és un...
Tassa.
Exactament, aquesta és de tassa de Mr. Wonderful total, perquè aquest senyor saltava d'una manera que se li obrien les cames.
I... Això que en principi havia de ser un inconvenient...
Exactament, i que en determinades circumstàncies de la vida potser està bé que se t'obrin les cames, en aquest cas no anava bé. I el que va fer és aprendre a dominar-ho i adonar-se'n de que quan les posava en V-baixa podia avançar més i podia arribar més lluny. Amb això, amb l'ajuda del seu entrenador. És a dir, ja que no les pots tancar del tot, almenys...
Minimitzem-ho.
Exactament. Per tant, d'aquesta carència, o comptes de dir, mira, no serveixes, aprofitem, donem-li la volta, que és una frase que tampoc no s'ha dit mai, i intentem fer que la cosa millori. I total, que gràcies a això van continuar avançant, fent salts cada vegada més llargs, fins al punt que l'any 1994 un senyor que es deia Andreas Goldberg va aconseguir el rècord dels 202 metres. Per tant, ja veieu que en qüestió d'un segle, amb 70 anys de diferència, què més, 70, amb 60, van arribar dels 100 als 200 metres, només per una cosa tan simple, gairebé, podríem dir així, com canviar una mica la posició dels peus...
I dels braços, l'inclinació, petits detalls.
Clar, i és anar-ho provant, anar-ho provant.
En teoria estem parlant de salts d'esquí, estem fent història, però ara ens has colat,
home,
aquest concert del primer dia de l'any, que és el que un associa directament als salts d'esquí, més que als Jocs d'hivern, que crec que no només per mi són uns jocs així una mica diluïts.
Exacte, sí, a més, si es fan tan lluny que amb la diferència horària encara costa... O sigui, t'ha d'agradar molt l'esport, t'ha d'agradar molt l'esport d'hivern, i t'ha d'agradar molt anar a dormir a fora d'hores per poder-ho seguir en directe. I clar, per molts de nosaltres, els salts d'esquí és aquella cosa que hi ha a la tele el dia 1 de gener.
Quan t'aixeques, en algun moment moment del dia, no saps exactament quan.
I com que per posar l'àudio d'un senyor saltant d'esquí no feia gràcia, dic, posem la marxa Radetzky, que és aquell moment també del dia de cap d'any d'aquest concert d'any nou, que de fet això és una gravació d'un d'aquests concerts d'any nou, de quan el director li diu a la gent com ha de tocar de picar de mans mentre va seguint aquesta obra emblemàtica, que és la marxa Radetzky, que també donaria per una altra secció, un dia, si vols, ja te l'explico, d'aquest general i les guerres napoleòniques, però això ja ho explicarem un altre dia. La qüestió, i aquí ja m'he guardat, ja dic jo el nom, no te preocupis.
Gràcies.
Perquè has vist la diferència de perquè aquest nom és d'aquells...
És llarguíssim.
Que tothom l'ha sentit alguna vegada, però que quan el veus escrit ja t'has d'agafar una biotramina perquè saps que amb aquestes curves te clavaràs una nata
segur. És molt difícil.
Garmisch Partenkirchen, o com sigui.
Qui era aquest senyor?
Vaja, més que un senyor...
No, no era un senyor.
No era un senyor, era un lloc.
Un lloc.
Clar, és que... Què era? Què és Garmisch Partenkirchen?
No sé.
Doncs és un lloc de Baviera.
Sona. Per la zona, ja ens
alemany.
Ho creiem.
És un lloc, és una localitat, Partenkirchen, crec que no ho diré més ja, avui, perquè ja m'he posat prou en risc, 26.500 habitants, vull dir que no és una població molt gran, però que té unes instal·lacions d'esports de neu molt i molt potents i amb molta tradició. És el que diem, no? I a vegades que quan ara es parla de fer el debat dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, doncs home, com a operació del que sigui, territorial i tot, pot generar molt debat, però aquí ens falta una tradició de base, que en altres llocs, o sigui, ja estem veient la història dels salts d'esquí, la tenen a Noruega, no la tenim a Barcelona ni a Calafell.
O fins i tot un suec.
Exactament, un suec o aquesta gent, que són els de Garmisch Partenkirchen, que l'any 1936 van ser la seu dels Jocs Olímpics d'hivern, que és aquesta que et deia, que allò que ho organitzava el mateix país els d'estiu que els d'hivern, doncs, com el que va ser Berlín l'estiu del 36, a l'hivern va ser aquest lloc, i que de fet també ho havia d'haver sigut l'any 40 si no hi hagués hagut la Segona Guerra Mundial. I de fet, això també està d'aniversari aquests anys, perquè el primer concurs de salts d'allà, que forma part d'una competició de salts d'esquí, que és com una sèrie de tornejos, va començar el 1921. O sigui que ja veieu que té 100 anys d'història.
Tenen molta tradició. El 1924 va ser el primer any que es van incorporar els salts d'esquí al programa olímpic. Començaven així, però va haver-hi un any, no fa pas tant, 2014... que no hi va haver competició femenina als Jocs Olímpics dels salts, que tampoc sé si feia molts anys que ja estaven les dones competint.
No, és que aquell va ser el primer any en el qual hi va haver-hi dones que van saltar.
Tot just fa 8 anys?
Sí, sí. El 2014 va ser la primera vegada que les dones van poder fer salts d'esquí en uns Jocs Olímpics.
Les noruegues no tenen tirada pel salt?
La dada, per indignar-se, que deia abans, és que, tot i que és ser una competició que el 1924 es va començar a ser part de la disciplina olímpica, es considerava que era massa perillosa per les dones. Això és una cosa que, si tu mires la història de l'esport durant tot el segle XX, tant li fa que parlis de futbol, que parlis d'esquí, del que sigui. Penseu que fa 100 anys es deia que les dones podien tenir càncer de pit si jugaven a futbol pels moviments bruscos que generava aquest esport. Arribem a aquest nivell de bestiesa del que hi havia llavors i, per tant, es queda marginat. Te'n recordes que dèiem que el 1809 hi havia l'Olaf, aquell que saltava amb els noruecs, tot
sí,
això?
Sí, tant.
Doncs mira, sembla que el 1867 ja hi ha algunes dones que ja saltaven amb esquís.
I no els passava res.
I no els passava res. És que saps què? No passa res! Mai! A ningú! I si passa igual a homes que a dones, perquè si tu saltes 200 metres, tant li fa que siguis un tio com una tia. Et mataràs igual.
Si no ets professional.
Si no ets professional. Si tu ho fas, te faràs mal. Si ho faig jo, més, segur, perquè a mi se m'obriran les cames, els esquís, i perdré els d'allò i tot plegat. Total, que sapigueu que les dones, el 2014, per fi van poder començar a participar en aquesta mena de competició en els salts d'esquí, tot i que fa 100 anys ja hi ha dones a Àustria que feien competicions femenines de salt d'esquí, perquè hi havia una sèrie de competicions femenines precisament per reivindicar els drets de la dona també en el món de l'esport. Estava molt lligat amb tot el moviment feminista de l'època, i hi ha un dia, si voleu, en podem parlar d'això també, són Jocs Olímpics, entre cometes, només per dones.
De segona, els han fet de segona.
Bueno, és que l'esclar, com que en Pierre de Coubertin deia que la figura femenina no era adequada per les capacitats d'un atleta, doncs les dones van dir, com que no? Ara t'explicarem que sí. Mira, xato, veus aquí uns esquís? Veus aquesta pendent? Guaita com saltem! Zuz!
I no ens passa res.
I no passa res. El que sí que hem de dir és que, evidentment, eren dones que eren de classe alta. Perquè també et dic que qui podia dedicar-se a aquesta mena d'activitats és gent que tenia la vida solucionada. Perquè si tu has d'anar a la fàbrica...
Això no és nou, no és del segle XX.
Clar, exacte. Fins que pots professionalitzar-te i algú et dona diners perquè t'hi puguis dedicar, però per això també necessites visibilitat, que és el que ha aconseguit la Caral Castellet precisament aquests dies, no? I que a veure si així doncs també es pos normalitza una mica el fet que hi hagi dones que competeixin amb l'esport que els hi doni la real gana i que facin el que vulguin.
Només ha costat més de 100 anys que les dones puguin competir als Jocs Olímpics. Bé, com a mínim, ja hi som. Des del 2000...
Ara, a veure, aneu avançant, sisplau,
sí,
eh?
Sí, mica en mica, a
Escolta,
veure.
Escolta, què m'heu posat de fons? Oi, 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 que podrem cantar. Quina gràcia.
Tu deixa-ho anar. Sí. Que si vols cantar, canta.
Oh, potser seria la manera que canvies el temps i s'acabés amb la sequera, això
potser.
Segur.
Bé, Xavier Carmení, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara ja sabem molt més dels salts d'esquí.
Noruega ens fa saltar.
Fins a la propera.
Adéu. El frío a mí nunca me molestó. Distancia, qué pequeño todo es. El temor que me aferraba no me va a hacer volver. Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites. Ya no hay más reglas para mí. Por fin. Radio Estel.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel. Si aquest estiu vols continuar fent camí, a Ràdio Estel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Dèiem a l'inici del programa, aquesta lupa d'avui la dedicarem doncs, a un dels postres preferits de l'equip al matí a Ràdio Estel, que és el tiramisú. Ens hem posat d'acord tots i ho hem dictaminat així. Marta Jarque, bon dia de nou.
Sí, sí.
Que per ser en català, tu saps que vindria a ser una cosa així com espavila'm. O sigui, el tiramisú
Exacte,
és...
desperta.
Va, aixeca't, no?
Mandra fora, sí.
Clar, suposo pel contingut en cafè d'aquest postre, no?, que porta. També avui volem parlar del tiramisú perquè fa uns dies, concretament el 30 d'octubre, moria Ado Campeol, de 93 anys, que el que es coneixia doncs, com el pare d'aquest tradicional postre italià, val a dir, però, que la creadora del tiramisú va ser, en realitat, la seva dona, Alba Di Pillo.
Exacte. Ella va preparar el tiramisú per primera vegada a casa i el seu marit va ser el que el va incloure al menú del seu restaurant Alle Beccheria, que és a Treviso, a la dècada dels 70. Sigui com sigui, els dos són responsables d'endolcir-nos els àpats amb el seu postre a base de cafè, mascarpone i pa de pessic.
Ai, com ens agrada. Doncs vinga, per parlar del tiramisú, i més a aquestes hores, Marta, per parlar del tiramisú, el que diuen que és el postre italià doncs, més famós del món, ja ens acompanya Francesco Ferruzzi, que és propietari de la pastisseria de Gràcia, especialitzada per ser en dolços italians, Nabucco Tiramisú. Francesco, bon dia, buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Bon dia, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, nos han dicho que tú quisiste, ¿no?, conocer personalmente al señor Ado Camperol, el considerado padre del tiramisú, ¿es cierto?
Sí, bueno.
Lo conseguiste, claro, es lo que nosotros no...
Conseguí, exacto.
No lo conseguiste.
Hace 9 años y ya estaba jubilado. Y no quería tampoco hablar mucho, porque además no le fue del todo bien al final la experiencia con el tiramisú a él y su local. Entonces, digamos que en las últimas décadas, estaba aún allí dentro del local...
Sí.
No era exactamente la mejor época del local, entonces...
Explícanos esto, Francesco, ¿por qué no le fue bien al final, no? ¿Comentas de su etapa?
Bueno, posiblemente su cocina estaba un poco... No estaba tan al día como
yeah.
sabemos que tenemos que estar siempre, ¿no? Mejorando, siempre buscando nuevas opciones y diferencias, ¿no? Mientras él tenía una cocina muy típica de unos años bastante anteriores.
Francesco, hacemos una cosa, ¿que estás con el manos libres?
No,
¿ah?
Pero bueno, dime.
No, es que ahora te hemos hecho un cambio, te escuchábamos muy bien al principio, ahora hemos notado un cambio, a ver si lo podemos arreglar nosotros.
A ver si ahora...
Ahora, perfecto. Nos comentaba Marta justament, però que el creador del tiramisú no va ser ell, no?
No, exacte. Es veu que va ser la seva dona, Alba Di Pillo. No sé, Francesco, si tuviste la oportunidad de conocer a Alba y si sabes si estaba celosa, claro, de que el reconocimiento, ¿no?, mundialmente se reconociera a su marido en vez de ella, pues de ser el creador del postre.
Sí, no, he escuchado yo también esta leyenda. Además, yo por lo que sé y por las informaciones que conseguí hace 10 años más o menos, cuando empecé a dedicarme a este proyecto, es que realmente ha sido el chef Loli Linguanotto quien lo ha hecho. Sí, es verdad, junto con Alba, con la mujer de Campeol, pero fue uh-huh. que hizo pruebas de una mezcla de un dulce pobre con azúcar y yemas de huevos batidos y mezclados uh-huh. luego con queso fundido. Entonces, bueno, luego hay muchísimas leyendas detrás de este invento, ¿no? Uh-huh. Algunos también hablan de otro lugar donde se inventó en Friuli, en la ciudad de Pieris, en otro restaurante que se llama Il Vetturino, y allí dicen que han sido ellos en los años 40. Uh-huh. Luego hay otras leyendas de que había sido un restaurante también de Treviso que hace muchísimos años, también en los primeros, bueno, en los primeros años 50, que hizo un pedido muy, muy importante de panetones de Milán. Mm. No sabía, al final no se habían vendido todos, entonces para darle un uso empezó a mojarlos de café.
Qué buena idea tuvieron. Va, pasamos de Italia, si te parece, a Barcelona, en concreto a la Plaza de la Vila de Gràcia, donde se encuentra Nabucco Tiramisú, que sois expertos en postres. ¿Cuál es la clave, Francesco, para que nos quede bueno el tiramisú, si queremos prepararlo esta tarde en casa?
Bueno, es un dulce muy fácil de hacer.
¿Ah, sí? Mira.
Sí, es muy fácil de hacer. Pues la clave es montar bien... las claras y tener, bueno, claras fresca, mejor si pasteurizada. Yo hago una pasteurización yo artesanal, poniéndola en el fuego hasta 82 grados, 83 grados, pero lo mejor sería tener huevos frescos y entonces, por un lado, montar la clara y por el otro lado hacer un patabón, como se dice, una mezcla de yemas y azúcar batidos. Y luego se meten dentro del mascarpone. Evidentemente, la calidad del mascarpone es muy importante, aunque hoy en día lo que se encuentra es mascarpone industrial, porque el mascarpone es un queso del norte de Italia, de la zona de Bérgamo, Milán, y es un queso que realmente en origen se hacía solo durante 3 meses al año, porque se hacía solo en los meses donde las vacas estaban al pastro. Entonces en la primavera, ¿no?
Francesco,
lo encuentras todo el año.
Francesco, tenemos un minuto que se nos ha pasado volando, pero una de las preguntas sería, hablando del tiramisú, ¿es un postre pensado para ser compartido? Entonces la gente que dice, no, es para el tiramisú, no se puede compartir. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, nosotros, por ejemplo, lo proporcionamos en porciones individuales, en tarro de cristal, además de hacerlo en bandeja, como siempre se ha visto, y para compartirlo. Entonces hay de las dos opciones.
Sí. Y Francesco, hablando de comida italiana, porque aquí en Barcelona tenemos muchos restaurantes, ¿no? De italianos, ¿hay de buenos? ¿Tú que eres un experto?
Hay de muy buenos, claro que sí.
Vale, Iván, ¿y nos podrías decir cuál es tu favorito o algunos que te gusten especialmente?
Bueno, el Bácaro, al lado de la Boquería, es uno de mis favoritos, seguramente. Y luego Raffaelli, que es un pequeño restaurante en Gracia, también me encanta. Luego, bueno, Cucine Mandarosso también es un clásico.
¿Que lo has probado tú?
Sí, sí. Voy allí para celebrar mi cumpleaños cada año.
Es fantástico. Pues son de los que más me gustan, pero la verdad que hay muchísimos.
Francesco, ha sido un placer. No sé, nos ha quedado corto un otro día, doncs, tornarem a trucar al Francesco Ferrucci, propietari del Nabucco Tiramisú.
Venir a probar el tiramisú o el panettone, que és mi postre.
Ah, ahora por Navidad.
Preferido.
Hombre, pues farem cap allà, cap al barri de Gràcia. Francesco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
És per tu que em sento fort. És per tu que m'has triat, tal com sóc, he après que en el fons la tendresa és la gran fortalesa. M'has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor. Ni massa aviat ni massa tard. Quan et tinc al costat em sento com si fos a casa. La meva llar és allà on tu hi deixes l'equipatge. Sense tu és que estic perdut. És per tu que la lluita té sentit. L'amor és la força que ha triat ésser. Els camins que només cal seguir per trobar-me a mi mateix i sentir que em dones coses que no em dona ningú més. I en un món dels diners, de l'enveja i del poder, és l'amor i la força que m'empeny cap a un nou destí. No vull tenir tan sols, vull sentir tot allò que em pots donar. Sé que el temps no es borrarà, que és bo i és de veritat.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran.org.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Pones i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Pones. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició Millors Moments.
Un altre punt de vista.
Mireu, el nostre planeta amaga tresors, tresors increïbles i de veritat, i que formen part, doncs, de la nostra naturalesa. A la Terra hi ha racons salvatges més impressionants que qualsevol. Em fa molta gràcia, dir-ho així. Qualsevol hotel de 5 estrelles, també salts d'aigua naturals que cap parc aquàtic és capaç d'imitar, i també paisatges volcànics que fan ombra als efectes especials de la millor pel·lícula. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Doncs hola, sí, tots aquests tresors els expliquen amb un to divulgatiu i també en clau d'humor la Irene Cívico i en Sergio Parra en el seu nou llibre, Lugares Increíbles de Verdad, de l'editorial Montena, que pertany a Penguin Random House. El llibre compta amb unes il·lustracions també precioses de Lisa Moreno. I bé, si algú dubtava de per què és el nostre deure salvar el planeta, cada pàgina d'aquest àlbum hi trobaran un racó que mereix ser preservat, respectat i gaudit.
Doncs sí, ara mateix, aquí al Matí a Ràdio Estel, volem parlar d'aquest tresor, d'aquest Lugares Increíbles de Verdad. Després de treballar plegats, les noies són guerreres, les noies són de ciència, les noies van on volen, de les quals han venut més de 70.000 exemplars i ha estat traduït a diversos idiomes. Ara, aquest duet enginyós i divertit tornen amb aquest Lugares Increíbles de Verdad. Ells són la Irene Cívico, escriptora i apassionada de la cultura en general, que va guanyar el Premi Bitàcora al millor bloc de cultura i tendències. Què tal, Irene? Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, bon dia a tots
bon
i totes.
Bon dia. I el Sergio Parra, que ell és escriptor i divulgador, editor de diversos mitjans digitals, també és col·laborador habitual a la premsa i ràdio, i el podeu seguir, per ser, a Baker Café YouTube. Com estàs? Benvingut. Bon dia, Sergio.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, gràcies als autors del llibre que vinguin, Olga, perquè sabem que avui és un dia especial, aquest dia de pont, i nosaltres doncs agraïm molt especialment que esteu aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Estel. Clar, de fet, és un llibre, aquest Lugares Increíbles de Verdad, m'ha fet molta gràcia el de Verdad, que no ens ho creiem, no?
Bueno, saps què passa? És que els títols... Jo no sóc... No sé com...
És que Lugares Increíbles quedava muy...
Sí, no, a veure, jo tot, cojo, no? Tot el que faig ha de ser una mica així com mig broma. Però si hagués posat un títol soso, no sé, crec que no hagués superat. I llavors vam començar... Crec que l'editorial, i m'he oblidat de quin títol vam proposar, però recordo que el primer vaig pensar, no.
Jo hauria puesto Lugares Increíbles de Verdad, pero de verdad.
També, pues, jo, mira, això l'hauria acceptat.
Però és un llibre, dieu, dedicat a les ments curioses.
Bueno, perquè clar, és que això és una altra, és que les dedicatòries, una altra cosa super difícil de fer. Crec que l'últim llibre que vam escriure li vaig dedicar al Sergi, imagina, ja era amb la bueno, pues a ell.
Que no estan tots llibres que ja no sobren les dedicatòries.
No. Però sí, perquè realment és això, o sigui, a mi m'agrada... És important, ara a dia d'avui, no, els llibres i llibres així, doncs que has de tenir una mica de curiositat, no? Per això lo de les curiositat de saber què hi ha. Però és que jo sóc una persona molt curiosa també. O portera, no sé, li pots dir les curiosa, portera, tot.
Però sou un tàndem que funciona molt bé, perquè ho deia, soc molt curiosa, però en Sergio també és molt curiós, sap coses increïbles. Ja sabem
el Sergio és el llest, eh?
No sé. Que ell és llest, ho tenim clar, però jo crec que tu també. Però qui el segueixi a Biker Café doncs és conscient que sap coses que poca gent sap, no? Mm-hmm. Com decidiu canalitzar tot aquest coneixement fruit de la curiositat o d'haver llegit molt i d'haver escoltat molt, de saber molt al final per llocs increïbles i no sé, danses increïbles?
Bueno, básicamente Irene lo que me permite es saber explicar de una manera entretenida y agradable para todo el mundo esas cosas que a veces yo voy descubriendo a través de lecturas y demás. Como bien dices, a mí me sorprende mucho todo. De hecho, este libro es cierto que es quizás una brújula para un mapa, ¿no? Para ir a lugares muy raros del mundo. De hecho, voy a confesar que solo he estado en uno de todos.
Aquesta pregunta ve més endavant. Sí.
Aquesta la teníem pendent, Sergio.
Pero también es cierto que es una manera, o al menos es el espíritu que yo siempre intento poner en todo lo que escribo, de mirar el mundo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que yendo a buscar la leche al supermercado puede haber una gran historia detrás si te sabes fijar en muchos detalles que pasan a veces desapercibidos, ¿no? No hace falta ir a lugares lejanos para ver cosas curiosas, sino que estamos rodeados de curiosidades, y más ahora que con el COVID no puedes viajar mucho, pues yo creo que también hay que alentar un poco el fijarse en las cosas cotidianas, ¿no? En las que están aquí al lado.
Es que el Sergio es una persona amb un coneixement i una cultura infinits, no? Vull dir, jo m'he d'enfrontar això cada dia, o sigui, això jo sempre dic que és una cura d'humilitat, no? cada dia. Jo sóc una persona, bueno, que em defenc, però clar, arribo a casa i dic, no, sóc una caca.
I escolteu, com va anar aquest procés de creació del llibre? És a dir, com us vau distribuir els papers? Qui ha fet els guions? Bé, les il·lustracions són precioses, de la Lisa Moreno. Però com ha anat això? Quina informació ens dona també al llibre?
Clar, a veure, el Sergio és una... Ara ja, aquest és el quart llibre que fem junts. Ara ja, diguéssim que tenim una mica...
Ja teniu una mica...
La bicicleta engraçada. El primer el llibre va ser molt més complicat, perquè el Sergio sempre diu que jo sóc Stanley Kubrick, vale, o sigui, que em torno totalment... No sé, ¿cómo lo explicas tú?
Muy perfeccionista y de fijarse en cosas que yo sé que nadie se va a dar cuenta. Luego, o a lo mejor hay una persona en todo el mundo que dirá, uy, pues esto... Pues ella sí, ella quiere que todo quede perfectísimo.
Clar, llavors... ara, la nostra manera, més o menys, clar, el Sergio té tota la informació, és una persona que, evidentment, ell sempre m'ho diu, que ell seria capaç d'escriure el llibre en una tarda. Jo, no. I llavors, doncs, ell normalment fa... Ell té tota aquesta informació, ell ja té molta informació guardada. No sé quantos... El Sergio té arxivadors de coses. I llavors, doncs, jo sobre això, ell em fa una base... I jo llavors ja comença la meva bogeria de papers, intentar trobar més... Però jo sempre penso que ha d'haver més informació i que m'estaré deixant alguna cosa. I llavors entro en una guerra contra mi mateixa.
I quan ho doneu per bo? Perquè m'imagino que al final això que ell deia, no?, passa pel teu sedàs i ho fa més proper, més... Ja. Més... La xispa aquesta,
básicamente,
no?
Bàsicament, eso ocurre cuando yo me peleo con ella y le digo, basta, ya.
I llavors ja està bé.
Ja està.
No, a veure, jo intento això, bueno, a veure, més o menys intento, que no em fa gràcia. O sigui, jo sempre amb totes les coses que he fet que ha de veure la gent, normalment, o sigui, coses que he fet més això, que ara el públic, gent que ho ha de consumir la gent, sempre el meu barem, per no tornar-me boja, és bo per mi, saps? O sigui, jo, a mi m'agradaria llegir-ho.
Val.
Llavors jo una mica, quan acabo...
Aquest és el xec, no?, que podem dir, va, això ja està.
Clar, perquè diguéssim que el Sergio, clar, tampoc és... No, no es, al Sergio le agradan las cosas que yo faccio.
Además, doy fe porque antes estábamos mirando un poco el libro para empollar algunas cosillas que nos habíamos olvidado y ella misma se estaba riendo. Qué bueno es este libro, qué divertido. O sea, que doy fe de que ella, hasta que no lo le gusta a ella, no se publica.
Quan ja us feu gràcia, ja és bo.
Ah, bueno, a veure,
ja, bueno, ja sabem que la informació està contrastada.
No, clar. O sigui, és això, el Sergio... O sigui, no és que jo sigui tonta, però el Sergio és la persona una mica em diu, no, això sí, això
clar,
no.
Hi ha dades científiques, hem de dir el llibre...
Això
i,
mateix,
no?
Això mateix. Després, evidentment, la nostra editorial, la nostra editora, després passa una mica...
El control.
Per sobre... Però la veritat és que jo estic molt contenta perquè mai ens diuen això s'ha de canviar, em diuen què et sembla, no? I a vegades em sembla bé, a vegades no.
Clar. Són 15, no?, els lugares increïbles de verdad, sí, que podem trobar. Quin ha estat el criteri per triar els llocs? Perquè el Sergio ens apuntava que Has estado en uno, has estado en un lloc. Quin és, sisplau, vull saber.
Río Tinto.
Home, a Huelva.
Sí.
Ara en parlarem, ara en parlarem. Farem un petit repàs d'alguns d'aquests llocs, però quin ha estat el criteri de dir, va, aquests són els 15 llocs que han de quedar al llibre?
Bueno, és que això també forma part d'una bogeria meva. Bueno,
criterio geográfico, ¿no? Un poco sí. De todo. Abarcar, básicamente, todos los continentes.
Clar, la idea és que sortís almenys una cosa de cada continent i també va arribar un moment que vaig intentar que hi hagués també varietat de tipus de clima i de tipus de fenomen, no? També perquè si de cop parles de tres deserts o de... Pues, que hi hagués una mica de tot.
I que si algú s'està plantejant fer un viatge, per tots ells, no?, que tingui varietat, que digui...
Clar, aquí... una mica de cada.
Va, doncs fem una mica un repàs, si us sembla.
Sí.
Va, anem-hi. Vinga, doncs fem una mica de repàs per aquells llocs increïbles. De veritat, de veritat. Ens ho diuen així la Irene Cívico i el Sergio Parra en aquell llibre. Comencem amb el Salar d'Uyuni, a Bolívia, que de fet és el primer, no?, que ens trobem. El desert de sal que s'ha convertit en el més gran mirall del món. Quina curiositat hi trobem amb aquest gran mirall.
És que és un lloc enorme, diguéssim que és com... No és una mina, no?
No, és la major reserva de sal del mundo, básicamente. Y una cosa que tiene muy curiosa es que cuando llueve se forma una película de agua y entonces esto convierte la superficie de la sal en un reflectante. Entonces es como 6 o 7 veces más reflectante que la superficie de un lago. Es casi un espejo natural. Y es un lugar tan gigantesco que de hecho los satélites espaciales lo utilizan para calibrar sus instrumentos, para lanzar láser, por ejemplo, y calibrar la velocidad y la inclinación. Es decir, que desde el espacio, este lugar se ve como un espejo en la Tierra.
Tal cual.
Ay, a mí me encanta... Bueno, sí, yo no hi hem estat, o sigui, un lloc, evidentment, m'agradaria...
Tu, perdona, Claire, tu has estat en algun
lloc? Jo no he estat enlloc, home! Doneu gràcies que he estat a Barcelona. No, però clar, és un lloc que si mireu per internet, mireu a Instagram, és un lloc molt instagrameable, que diu... La gent realment, imagina't... El que diu el Sergio...
Hi ha hasta hoteles de sal...
Clar,
tu vas allà... S'ha muntat al voltant, no?
De... Sí, sí, clar, sí. Et pots quedar dormint un hotel de sal amb el teu sofà de sal i el teu llitet de sal. Que...
I ara que dèieu, si ho busques a internet, vosaltres quan viatgeu sou dels que us agrada saber on aneu?
Sí.
O preferiu que tot sigui sorpresa?
No.
Tot documentat?
Totalmente. Sobre todo restaurantes.
No, clar, jo entro en... Evidentment, entro en una bogeria quan marxem de viatge de... He de trobar els millors llocs. Llavors em faig mapes, em faig Google Maps i tot jo.
Un altre dels llocs que també ens ha cridat l'atenció ha estat aquesta gran barrera de coral a Austràlia. I, clar, just en el text, perquè us pugueu fer una idea als nostres oients, la mega ciutat tan ben connectada entre espècies, dieu el llibre com un Facebook marí gegant. Els estudis científics asseguren que des del 1985, la gran barrera ha perdut més de la meitat dels seus corals, no? Clar, una altra pregunta, clar, és que és un llibre que també... És divulgador, no? I ens fem... Què hem de fer, no?, per deixar que la màgia de la naturalesa segueixi fent-la de les seves, no? També ens feu pensar, no?, en aquest llibre.
Bueno, es un tema complicado porque realmente, bueno, somos demasiadas personas en el mundo y evitar que los océanos se calienten por el calentamiento global es una cosa muy complicada hoy en día. Y entonces se están buscando soluciones tecnológicas. Por ejemplo, el tema de los corales... Como bien dices, es casi como un Facebook. Es un lugar, es una ciudad donde se concentran especies muy diferentes que interaccionan entre sí y crean sinergias muy interesantes para poder sobrevivir. Sin esas ciudades vamos a perder todas esas especies. Entonces, una solución tecnológica que se está explorando actualmente es muy curiosa, que es imprimir con impresoras 3D nuevos corales e instalarlos en los océanos para que sean colonizados por estas especies. Sería un poco como si los humanos nos quedáramos sin ciudades, pues vamos a construir desde cero una ciudad con una impresora 3D gigante y vamos a alojar ahí a la gente para que pueda seguir hablando, interactuando entre sí, etcétera, etcétera, etcétera.
Oh. ¿Y funciona? ¿O ya lo han colocado?
Ya han colocado. Han hecho ya 3 o 4 pruebas y parece que funciona. Y en solo 1 o 2 años parece que muchas especies se adaptan a este lugar, a pesar de que sea artificial.
Doncs ja veurem d'aquí un parell d'anys què és el que passa, però tu deies, el lloc que he estat és el riu Tinto, sí. a Huelva, a Espanya, que és un riu que està aquí, però que podria estar a Mart.
Totalmente. És un lugar alucinante. O sea, visualmente es muy llamativo. pero también lo es a todos los sentidos. De hecho, me dijeron, prueba el agua del río, y la probé, y sí, sí, eso sabía a hierro puro. Era como meterse una moneda vieja, antigua, en la boca.
No se puede beber.
No se puede beber. De hecho, no hay casi ningún animal vivo, porque el agua es muy ácida y mata a todas las especies animales.
¿La probaste?
Lo probé.
No, porque un tastet.
Un poquito. Y, de hecho, me dijeron, ten cuidado, porque si te manchas con una sola gota de agua, nunca la podrás quitar de la ropa. Es para siempre ya esto. Y era como ver realmente otro planeta. Y, de hecho, la NASA utiliza este lugar para hacer experimentos de, bueno, para explorar un poco cómo podría ser un río en Marte, por ejemplo, o lanzar misiones a Marte y ver cómo podrían dirigirlas.
Porque a la Terra, diguéssim que el lloc que més s'assembla a Mart, entre cometes, i és allà on ells fan proves, és Rio Tinto.
Sí, sí.
És un dels 1000 llocs que fan proves.
Que bàsicament és un procés natural que és, bueno, por resumirlo mucho, porque es un poco más complejo, pero serían, hay una serie de bacterias que se comen el hierro que hay en ese terreno y luego expulsan una sustancia que acidifica el agua del río y de alguna manera pues le da este tono rojo.
Com del vi, no? De fet, ho expliqueu al llibre, sí. No? Que té aquest color, sí, sí. O sigui, el riu es diu així pel color del vi, no?
Com si fos... Hay zonas del río realmente que parece vino, auténtico vino. Hay zonas no tanto, que son un poco más amarronadas y todo, pero hay zonas que es rojo, puro rojo granate, es alucinante.
Uau, també ens crida l'atenció, ja, i acabem aquest repàs, aquesta muntanya Erebus i la muntanya del terror a l'Antàrtida, que dieu, m'ha fet molta gràcia, diu, allà trobem els volcans bessons que amaguen els secrets de l'Antàrtida i en aquest continent no hi ha cap país. I poseu, cero patatero. Només viuen 10.000 persones a l'estiu i 1.000 a l'hivern.
Home, clar, és que tu... Com es pot viure? O sigui, l'Antàrtida té milions de rècords. El lloc més fred, el lloc més ventós, el lloc més sec... És increïble, clar. Imagina't, crec que la mitja són menys 50 graus. Vull dir, jo tinc fred a dia d'avui.
És molt llaminer, Nari.
Clar, crec que el rècord el tenen com que van arribar a menys 92.
Ho expliqueu, sí, menys 93 graus negatius.
Clar, allà no viu res, no ningú, res.
Res.
I és curiós perquè, a pesar d'això, ni nieva... Ni llueve allí. Hace 2 millones de años que no cae, en algunas zonas no cae una sola gota de nieve, ni de agua.
És curiós que és un llibre amb un format gran, no? Quan heu entrat per la porta heu dit, aquest llibre és gran, és gran. És gran, amb una edició molt cuidada, però el millor de tot que és per tots els públics. Per tant, no és que estigui pensat pels nens que tinguin ganes d'aprendre, és que els adults també aprenem i ens ho passem bé llegint-lo.
Aquesta sempre ha sigut una de les nostres obsessions. Ja passava amb les xiques, amb la trilogia de les xiques, no? A mi m'agrada escriure per tothom, per gent per totes les edats, que evidentment el nostre segell Montena dintre de Random House és un segell per més juvenil, no? Nens, adolescents, i d'aquesta és la idea, no? De que realment hi ha nens o amb els seus pares i sobretot doncs, el que diuen young adults, no? Joves adults, puguin començar a llegir això, perquè realment gent com jo, gent gran, pugui dir, ostres, quina gràcia, perquè realment... És que la curiositat hauria d'estar en tots nosaltres, no? Sí que és veritat que, clar, el ser tan... Jo, us confesso, jo fins que no vaig tenir el llibre a la mà no vaig ser conscient de lo gran que era, per això vaig a tot arreu dient, que gran, que gran!
Bueno, és gran, però que es pot portar a la mà, eh? Ara la gent no es pensi que necessita una carreta.
No, però per exemple, les xiques són guerreres, doncs era més un llibre...
És un format més petit, no?
Més petit, no? Llavors, a vegades saps què passa? Que psicològicament, quan llibres tan grans pensem que són per nens... O molt més infantils. I llavors a mi era una cosa que em feia una mica de por, perquè, clar, després la nostra manera d'escriure, sobretot la meva manera d'escriure, quan passo amb el tractor per sobre de tot el coneixement del Sergio, doncs a vegades, no dic paraulotes, evidentment, però m'invento paraules, per exemple. I, clar, penso, ai, Déu meu, els nens, Déu meu...
Una mala influència, Aire.
Soc una mala influència.
Jo haig de dir que l'he pogut portar al baúl de la moto per tenir cap perfectament, i com deia la Olga, també és portable a la mà, sí que fantàstic. Nois, no sé si sabeu, però sempre en aquest un altre punt de vista, nosaltres encantadíssims que estigueu aquí, hi ha una contra. Esteu preparats?
Totalment.
Anem. Tongo, yeah.
Clar, fins ara hem estat parlant de llocs increïbles, però a l'ombra d'aquests llocs meravellosos sempre se n'hi amaguen d'horribles. I d'això doncs, en volem parlar en els propers minuts amb la Marta Jarque. Marta, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Irene i Sergio. Bon dia. Llibre xulíssim. Jo he de dir que he estat a un d'aquests llocs increïbles.
Ah, sí?
De veritat. Sí, sí, és la cova de Waitomo, a Nova Zelanda.
Que bonica!
Molt, molt xula, i m'heu donat moltes idees de viatges, no?, que també pot ser una bona excusa per comprar el llibre, fer una ruta a través d'aquests llocs fantàstics que descriviu. Com deia la Mercè, els propers minuts volem homenatjar racons de món que preferiríeu no haver visitat mai, perquè sabem que també existeixen. És un qüestionari molt breu, ja ho veureu, i l'hem titulat Lugares desagradables de verdad. Esteu a punt? En som-hi. Va, Irene, comencem per tu. El pitjor hotel on has dormit mai?
Uf, és que jo sóc molt senyorona, eh? ¿Tu te acuerdas de alguno que dijese yo aquí no...
Estuvimos una vez en Ámsterdam.
El de Ámsterdam.
Ah, m'encanta perquè la Irene ha de contrastar-ho, no?
No, però perquè jo sóc molt senyorona, llavors no, normalment a vegades dic jo aquí no dormo ni de conya. Però no, llavors és que... Érem molt joves, portem molts anys junts, el Sergio i jo, érem molt joves i no teníem tants diners, i recordo allò, el típic d'ofertes, no sé, d'alguna web, no? I de cop ens van donar com una habitació que era com el sòtano, però de passades les... Jo crec que no era ni el mateix edifici que l'hotel.
No, era un edifici.
Soterrani. És allò que reserves una habitació a Booking. Ostres. I després quan te la trobes en directe dius, a veure, un moment, això no és el que jo havia reservat.
Clar, i érem joves, imagina't, o sigui, t'anaves a queixar i s'haguessin rigut a la meva cara, vaja. Ara no dormo allà, ja us ho dic.
I tu, Sergio, què?
Uf. Yo soy bastante, ¿no?
Pues Sergio podría dormir al carrer.
Sí, això... no tengo mucha queja. Sí. Me parece una aventura más, luego para contar.
Val, per tant, no en destacaries a cap així especialment desagradable.
Bueno, Brasil...
Ah, bueno, sí.
Ah. Ara tu, Sergi, hauries de contrastar amb ella.
Sí.
Aquí està sortint tot.
Exacte.
Sí.
Què va passar a Brasil?
Bueno, yo puedo dormir en muchos sitios, pero si hay cucarachas del tamaño de mi puño, no.
Ay.
Eso ya no me interesa.
Ay. Bueno, seria un mínim.
Y tuve que compartir la habitación con una cucaracha como esa. La pude encerrar en el baño, y ahí se quedó, y en el baño nunca más lo usé.
La convivència, per tant, no va ser tan terrible.
No, ja dije, cadascú tenia el seu espai. Ja, nunca más nos vimos.
Va, Irene, seguim amb tu. El pitjor restaurant on has hagut de menjar mai. Posa-la'm al cap.
No, és que ara...
Heu fet telepatia ara mateix, no?
Perquè és el pitjor, o sigui, era tan greu que ens vam començar a fer fotos i tot. Rient-nos.
Què vau menjar? No ens digueu el lloc, però què vau menjar?
Sí, era
un...
No, realment.
No vam poder.
Típic dia que no sé d'on veníem, que era tardíssim, no? Que ja era molt tard, no estaven els restaurants oberts, i no sé com vam acabar a Hospitalet, però...
Ai.
Però més rotllo polígon.
Sí.
I era un xino, però de veritat...
Bufet.
O sigui, no us podeu imaginar. Immens. El drama.
Ho vau tastar tot, suposem.
O sigui, no és que vam marxar sense...
El suelo era pegajoso.
Sí, vam marxar sense menjar, ens van cobrar com 20 euros per persona.
Home, Déu-n'hi-do.
No, una bogeria.
Jo crec que los camareros se reían de nosotros. Sí. ¿Qué hacéis aquí?
Sergio, ¿te encontraste la cucaracha de la habitación de Brasil?
Ah, estava creciendo, se estaba haciendo grande para verme luego en Brasil.
Per tant, esteu d'acord i us heu posat d'acord, no? Aquest seria el pitjor lloc.
Ese sitio era brutal. O sea, hemos ido a sitios muy malos, pero eso supera cualquier cosa.
Va, i acabem... No? Quan viatges, també una visita de vegades obligatòria són els museus. Algun museu que recordeu especialment desagradable?
Saps què passa? És que al Sergio no li agrada molt anar a museus.
Ai.
Saps? Llavors, és una guerra que tenim eterna a la nostra vida. Llavors, intentem, quan viatgem a algun lloc, sempre anem a algun museu, però normalment són museus molt curiosos.
Ara,
aquí... Però llavors ens ho mirem amb molt... Ara us diré. Ens ho mirem amb molt de... Llavors, normalment no ens equivoquem, perquè llavors triem un o dos i són
molt
museus...
Molt cara barraca, no? Dir, aquest
és
on anem.
Clar, però sí que és
més curiós...
Bueno, no, ja te diria, un que va ser com, ostres, no... Quan hicimos el road trip por Estados Unidos...
Winchester.
Clar. O sigui, teníem molt clar que volíem anar a aquest museu... I
teniu poders telepàtics.
Bueno, és que potser més que la polca, vull dir, ja no arriba un moment que no... Llavors, saps què va passar? Que teníem tot un viatge, vam estar 3 setmanes fent com la costa oest.
Que xulo.
Perquè són moltes hores, no? Llavors, però clar, al final acabes triant una mica doncs, cap aquí, cap dreta, esquerra, no? I vam deixar de veure llocs que volíem veure per anar a una ciutat que tenia un museu, que va resultar ser un bluff. I llavors ens en recordarem sempre, perquè allò que marques tot un viatge.
Era però de què era el museu?
Una casa encantada, sí. Que és real, d'una milionària.
Bueno, de Winchester, a veure, la família de les armes. Sí. Doncs aquesta família...
És una casa que estuvo como 30 años construyéndose, creando pasillos y pasillos y cosas para que los fantasmas se perdieran.
Perquè la senyora Winchester creia que clar, tota la gent que havia mort degut al que es dedicava a la seva família, que era a fer armes, ella creia que tots aquests fantasmes la perseguien, amb la qual cosa va anar fent trampes per la casa, hi havia portes que no obrien, parets que no...
Wow.
En resumen, la història és molt bonita, és molt curiosa, pero luego llegas allí y eso es un, no sé, un parque temático...
Pero malament.
Muy mal hecho.
Y claro, sí que recordo com de dir, ostres, hem desviat tot el viatge, hem muntat tot això. De fet, la Olga, quan tu em vas dir, fa molts anys em vas dir, no heu anat a Monterrey al...
Ah, és veritat, a l'aquari de Monterrey.
Pues mira, entre altres coses, perquè clar...
Però mira, avui podeu explicar l'anècdota, per tant sí que va valer la pena.
Nois, estem tan convençuts que aquest nou treball d'Irene Cívico i Sergio Parra juntament amb Elisa Moreno tornarà a ser un gran èxit i es convertirà, sens dubte, en un dels regals. Gràcies per estar avui amb nosaltres, per haver-nos presentat aquest lugar és increïble, és de verdad, i que tingueu molt bon dia.
Moltes gràcies.
Són les 9 del matí. Ràdio Estel.
Continuem al matí a Ràdio Estel, edició especial d'estiu. Tenim per davant una hora que estem decidits a aprofitar. Ens acompanyes?
Al matí a Ràdio Estel.
Edició de l'Espai Tecnopèdia amb Pau Font, expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. També ha estat professor de formació superior en diversos àmbits, fa xerrades i conferències arreu del territori i, el que és més important, el podeu trobar a Twitter com a @pau_font. Com estàs, Pau?
Què tal? Bon dia.
Avui parlarem de TikTok.
Sí, senyora.
Anem-hi. What you know about rolling down in the deep when your
brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk to you. Doncs escolta, qui més qui menys n'heu sentit a parlar de TikTok, no? Però potser no heu gosat, doncs, mirar l'aplicació, o si la teniu, només és per mirar, no per publicar.
Per què ho dius, això de només és per mirar? Ho estàs dient per alguna cosa
no,
concreta?
La majoria d'usuaris, si feu això, sou com la majoria. La majoria no publica, la majoria mira els altres en l'anonimat de casa teva o d'allà on estiguis, no? TikTok va néixer el 2016 a Xina com a app per compartir vídeos ballant directament, eh? Moltes apps xineses han volgut arribar més enllà de les seves fronteres, com per exemple WeChat. WeChat volia ser un WhatsApp mundial i no ho han aconseguit. Allà sí que s'utilitza, a Xina, però el rest del món no. I quan va sortir, va ser un èxit a Xina, però no era suficient per ser una app a nivell mundial. Llavors l'empresa TikTok, que és ByteDance, el nom fiscal és ByteDance, va decidir comprar una empresa que es deia Musical.ly per 1.000 milions de dòlars. Això de dir, va, anem a fer una inversió, 1.000 milions de dòlars, perquè tenia 80 milions d'usuaris americans que podrien ser susceptibles d'entrar a TikTok. I ho van fer molt bé. La van clavar, i llavors el creixement ha estat imparable de TikTok. Actualment té més de 1.000 milions d'usuaris actius. Gens despreciable, penseu que Instagram en té 1.200, una mica més que TikTok, WhatsApp en té 2.000, YouTube 2.200 i Facebook 2.800. És probable que TikTok superi a Insta aquest 2022. Podria ser, eh? Penseu que Twitter en té 400 de milions només.
Només?
Sí.
Twitter? Però sí. Sembla estrany, no?
Bé, el Twitter el fem servir gent ja una mica més gran i el públic jove s'ha abocat molt. El públic jove, que és qui fa servir més aplicacions, s'ha abocat en unes concretes.
I el públic jove, a TikTok és l'aplicació que més fa servir o que més té baixada al seu mòbil?
TikTok, el 2021, ha sigut l'aplicació de l'Apple Store més descarregada, més que totes les altres. Però jo diria perquè la gent no la tenia instal·lada. No vol dir que es faci servir més. Els usos són els que us he dit abans. Però com que era molt nova, la gent llavors se l'ha estat baixant. TikTok inicialment es deia Douyin. Mira, crec que van fer bé de canviar-ho per internacionalitzar-ho, perquè segurament Douyin, no ho he mirat, en xinès vol dir alguna cosa interessant. I pretenia omplir el forat que havia deixat Vine, una aplicació que podeu vos sonarà, que va tancar el 2016 i era per fer vídeos curts, també. Era aquella que enviaves, com a Snapchat, diguéssim. Eren aplicacions que potser sonen una mica, doncs eren per fer vídeos curts, però no va acabar de funcionar. En qualsevol cas, jo volia explicar-vos la meva visió de TikTok. Dic la meva, com a boomer, que es diu ara, perquè segurament una persona de 20 anys em dirà, Pau, no és això, però en tot cas, si no esteu d'acord,
la teva visió...
ens odieu a les xarxes.
Perquè un moment, Pau, tu dius que el TikTok també té un tipus de generació, no? Quina és la generació que més
és gent molt jove, les Zetes, mil·lennials, sí, gent gran, no... És que jo crec que l'Insta, alguns ens hi han posat i veiem cert sentit. A TikTok ens costa, a la gent més gran. Ens costa. En tot cas, com que hi és i funciona, tal. I el principal motiu de que funcioni TikTok és algun concepte que és el microentreteniment. Sí, la gent, sobretot jove, però també una mica els grans, perquè jo cada vegada veig tendències en els grans a partir del que fan els joves, Alerta, perquè això abans no era tant així. Vull dir, abans manteníem més fermament, no, jo sóc de tal, jo sóc de qual. Ara canviem bastant. I, per tant, la gent, jo conec gent gran que no tenia Insta, se'n va fer remugant i ara no li treus la cara de la pantalla mirant l'Insta. Val? Per tant, això ha passat, Doncs aquesta generació Z el que busca és impactes curts i ràpids. O sigui, no aguanten molta estona un contingut.
Concentració o poca?
Sí, no sé si és concentració, segurament sí, però a nivell de consum de contingut audiovisual...
Ràpid i
curt. No m'expliquis milongues. O sigui, dóna-m'ho ràpid. Val? Això crea una impaciència com a generació que després... jo diria, ara no sóc sociòleg ni ho pretenc ser, però afecta relacions personals, a durada de relacions personals, a durades laborals, és a dir, la fidelitat com a concepte general, de dir, vaig sempre a una botiga, vaig sempre amb una persona o treballo sempre amb una feina, això està en desús. La gent molt jove no es casa amb res. I a millor pot ser molt fan d'una cosa un any i després se n'oblida i com si no hagués existit. Val? Abans érem més fidels, poder perquè hi havia menys canvi entre una cosa i una altra, No és que fossin millors.
I clar, i potser abans tampoc hi havia tanta alternativa, no?, i tanta competència.
Per això, que al final els canvis eren cada més anys.
Clar.
Ara, haver-ne quedat tan sovint, doncs és fàcil, és temptador que et passis a una altra cosa. De fet, al final de la secció us parlaré de la nova aplicació que farà que tots aquests deixin Insta i TikTok.
Ja existeix.
Bueno, podria ser, mai se sap. A veure, un dels secrets que ha fet que tingui tant èxit és que per mirar vídeos no cal que et registris, no cal que et donis d'alta. Pots entrar i mirar. Si vols publicar...
Si no has de tenir un compte.
No. Si vols publicar o interactuar, sí. Però per mirar, tu entres a TikTok i ho mires. Hi ha vídeos, ja. I això facilita molt que entris, val? TikTok... Pels qui no ho hagueu vist, jo no us recomano que us la baixeu o no, feu el que vulgueu, però perquè sapigueu una mica de què va, si us en parla gent més jove, és un fil, que es diu ara, un fil infinit amb un llavall, com un timeline, que es diu ara, un fil infinit de gent ballant...
En vertical.
I fent, sí, en vertical, i fent accions curtes a càmera. Normalment, gravant directament amb el mòbil, sense gaire edició, i posant lletres, pel meu concepte, cutres, a sobre, que diuen coses horteres. Aquesta és la meva visió. La gent jove s'està estirant els cabells a casa. Jo, com que no en tinc, doncs no me'ls estiro. És a dir, és un seguit de gent fent lenza. Es diu en català.
Ui, com m'agrada aquesta paraula.
En castellà, però, el canelo. Escolta,
però ja, jo haig de dir que tinc TikTok,
Sí,
i que he fet
també.
Una mica lenza, també.
Bé.
A Pau Fan, a vegades també et ve
no,
d'agost,
no? No estic criticant, jo,
No,
estic exposant.
Estàs donant, exacte, i el teu punt de vista com a boomer,
sí,
no?
I, de fet, hi ha una cosa que és que la qualitat de les gravacions a vegades és bona i a vegades és dolenta. Hi ha una cosa molt curiosa en aquesta generació, la Z, sobretot, que és que malgrat estar en l'època de la història amb més qualitat d'imatge i més capacitat de vídeo de tot, sí, no els importa massa, això.
No, però jo crec que troben un punt també underground, aquest punt de, aquest tipus d'imatge.
Si està mal gravat,
si
està mal gravat, entenent en conceptes cinèfils, si està mal gravat, no se sent molt bé, no està ben enquadrat, no està molt ben il·luminat, i a més no actues molt bé, és més creïble.
I té més valor.
És així.
És val? El valor que ells els hi donen, eh?
Exacte.
Que
és, sí, i si ho fas perfecte...
Malament.
Es pensen que és comercial i que és un anunci o que és una marca. En canvi, si no, és una persona que hi ha darrere que és creïble, val? Això és així. Llavors, per navegar, simplement has de desplaçar amunt i avall les publicacions, els vídeos es reprodueixen automàticament, i si no t'agrada, vas al següent. Si estiguessis a... Hi ha una cosa, hi ha un concepte que és l'anonimat a les xarxes, que és a dir, l'anonimat no vol dir que no tinguis un perfil que sàpiga qui ets, sinó que és molt fàcil passar d'un contingut. No sé com dir-te. Si tu ara m'expliques una cosa, jo no et deixaré amb la paraula a la boca, perquè és de mala educació. Però si fossis un vídeo i no m'interessa, al cap de dos segons, sense cap problema, perquè tu no t'enfadaràs, et passo. M'explico?
Totalment.
I això ens fa molt dictadors dels continguts.
Però i escolta una cosa, Pau, una pregunta, ara que tu deies que hi ha la possibilitat de que tu siguis usuari de TikTok sense haver-te d'enregistrar. En aquest sentit, tu marques a qui vols seguir o és, et surt una llista
bueno, hi ha un algoritme ser... molt bèstia, en funció del que mires, et va posicionant, et va mostrant canals de gent que creu que pot ser relacionada amb el que tu mires,
per tant,
etcètera.
No has de seguir, la... o sigui, tu pots tens
seguir,
l'opció,
no?
Tens l'opció per seguir,
sí.
Has de seguir,
bueno,
però si no segueixes a ningú, sé que tens aquest algoritme, no? Que
sí,
et va...
però és com YouTube, com tot. Et surten els top mundials al principi, segons la teva regió, idioma, bla, 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 però segons els gustos que vas tenint, va modificant aquesta cerca i et va mostrant canals que creu que et poden interessar. De fet, és molt curiós el fenomen de pujar i baixar continguts tant a l'Insta com al TikTok, perquè no sé què busquem. De fet, no busquem res. O sigui, no estem... Perquè tu quan vas a Google, fins i tot, vas passant pàgines, vas buscant alguna cosa. En el cas d'Insta i TikTok, no busques, no esperes trobar res. Vas tirant avall, 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 o amunt, amunt, en funció com us ho mireu, i arriba un moment que et canses i ho deixes. No estaves buscant una cosa, m'explico? És purament una ruleta.
Sí.
Divertimento. Plam, ara. Tirem i ara em miro aquest.
Entreteniment, val? No? De dir...
Molt bé, una de les bases de TikTok és que els usuaris ballin la mateixa cançó fent els mateixos gestos. Supercreatiu. Doncs jo us he portat avui el top 10 de cançons de TikTok 2021, no segons el meu parer, sinó segons les xarxes, que són d'artistes que jo no en conec cap. Ja us avanço, eh? Si els coneixeu, és que esteu al dia o teniu 20 anys o menys. What you know
about rolling down in the deep when your brain... Sí, aquesta és una de les cançons que es ballen amb coreografia,
sí.
No? Que és aquest challenge, entenc.
Sí, jo, mira, us dic així ràpidament, ho podeu buscar, però us dic només el nom de l'artista de les 10 cançons més escoltades, Masked Wolf, Wameskin, Pop Huma, Elioto, Justin Bieber, aquest sí que em sona, amb el Kid Leroy, Oliver Tree, Erica Banks, Young Manny, Megan Thee Stallion i Cardi B. En el meu repertori de coneixement musical no n'hi ha cap.
Tu quin tens? Quin tens tu? Per tant, Justin
no.
Bieber el tindria?
Bueno, l'únic que conec és el Justin
Bieber. És l'únic que coneix d'aquesta... Però el Maneskin també els coneixes, són els que van guanyar el Festival d'Eurovisió l'any passat d'Itàlia.
Ah,
saps aquells que tenien aquella...
No el vaig mirar.
Però ara saps qui són.
No, però és igual. No, sóc molt incul amb la música actual. En tot cas, no sé si estareu d'acord amb mi, però, a veure, puja una mica, José, fota-li una mica de... Jo no sé si... Mira, i aquesta cançó concretament no tant, però jo no sé si esteu d'acord amb mi, però la música de TikTok, jo la comparo... dic que és la rapsòdia del segle XXI. És a dir, parlen més que canten.
També.
Vull dir... Parlen, expliquen coses... Bueno, això poder algú em dirà, Pau, ets un incult, segurament, eh? Però el hip-hop i tots aquests tipus de cançons, perquè els estils que hi ha són això, més latino, hip-hopero, música electrònica i tal, fan un recitat parlat i jo diria, com a excusa, de fondo hi posen música. Però no...
Que moltes vegades, no,
és la meva visió,
Moltes vegades aquí al Matí a Ràdio Salut hem dit això, que ens agrada la música... No, alguns artistes, saps? Mm-hmm. Però la lletra i com ho diuen, com que no estaria molt d'acord. Però la música...
Sí, no, musicalment és bonic. El que passa que... Bueno, bonic, us pot agradar més o menys. Sí, sí, el que transmeten les cançons... No. Tela. Sort que molts d'aquí no entenem l'anglès, bueno, jo sí, que molta gent d'aquí no entén... Bueno, sort no, però per, en aquest aspecte, que no entenen l'anglès...
Tu entens la lletra de la Rosalía o no?
De quina?
De l'última.
No sé quina és l'última.
No l'entens,
llavors. Jo estic molt anclat als 80 i abans, eh?
Després te l'ensenyo.
Sí, digues.
No, anaves a dir...
No, doncs simplement dius que les músiques pues, són aquestes que han sonat i la gent el que fa no és que pugi un vídeo des del seu mòbil que ha gravat, sinó que engega la càmera. A més, fins i tot els vídeos de TikTok, si us hi fixeu, la majoria, veus l'usuari que posa la càmera amb un trípode davant i va. El primer moment del vídeo sempre és una persona amb el braç estirat apretant el rec per gravar.
Ah, sí, aquest detall no m'havia fixat,
sí,
jo.
Sí, sempre. No l'editen després. Van, posen el trípode, pum, arrenquen, fan un pas enrere per col·locar-se en la posició i comencen a ballar.
Ah.
Val? Hi ha molt més del contingut de TikTok. Es poden fer comparacions de vídeos. És a dir, tu agafes un vídeo i al costat comentes el vídeo. No? Hi ha diferents opcions, però bàsicament és oci, és divertiment. Jo ho dic perquè la gent diu, oi, és que és una rocada. Sí, però també pot ser una rocada, un espectacle d'humor o de circ. Per què? Perquè anem a passar-nos-ho bé, divertir. No busquem la coherència, busquem, saps? L'esperpèntic, busquem lo estrambòtic. Ens fa gràcia veure a cultura que surt del marge. Per tant, TikTok és aquesta cultura. Ells es pensen que és la mare dels ous, però en realitat és un espai d'oci, no? Per tant, això, no sé.
Més coses que ens vols explicar avui de...
Doncs mira, hi ha un factor important per explicar l'èxit de TikTok i és la pandèmia. Justament, aquesta app es va fer a la Xina. Allà on diuen que també va sorgir el virus.
Clar.
No hi vull trobar comparació.
Uh-huh.
Però sí que és a partir d'on les dues coses s'escampen pel món. Hi ha una certa, un paral·lelisme entre les dues coses, no li vull trobar cap punta. Però, si més no, durant la pandèmia, la gent jove, si en teniu a prop o en sou, ho vau viure bastant malament. Tots ho hem viscut malament, també vull reivindicar.
I més si no tenies wifi.
Però, exacte, el pitjor que li pots fer a una persona de 20 anys és treure el wifi. Li pots treure el plat a taula, però li treus el wifi i té un problema.
Jo vaig estar sense wifi, eh?
Sí?
Sí.
A mi no em va passar això, veus? Però
haig de dir que sempre li has de treure el costat positiu i vaig llegir molt i vaig mirar molt la televisió. O sigui, sempre has de treure com, saps?
Ah, sí,
algun altre tipus de rendiment.
Doncs aquesta gent, la gent jove, va passar-ho malament en el sentit de que, no ho sé, la gent gran tenim necessitat de sortir, però no tant. No és tan vital.
Hey.
Ells anaven com molt amb carrerilla, no?, de sortir, bam, divendres, dijous, no, vinga, pi, i de cop i volta t'ho paren, no? Llavors, això en parlaria més bé un pedagog, o qui sigui, un sociòleg, és a dir, o un psicòleg, la gent jove, aquesta necessitat de sortir que tenim, quan tenim 17, 18, 19, 20, després se't va calmant una mica i entens que, mira, un dia surts, un dia et fa mandra, un dia el que sigui, no? Llavors, clar, aquesta gent li vam tallar l'aixeta de sortir, no? Ho van entendre, bueno, alguns, però va ser dur. Llavors, TikTok el que va ser és una finestra oberta al món per veure gent de la teva edat que feia l'ENSA, com dèiem abans. I això va fer que pugés una barbaritat la descàrrega de l'aplicació TikTok durant la pandèmia, i per això ha tingut aquest salt, eh? O sigui, ha duplicat els usuaris en un any, TikTok. Això és una barbaritat. I allà veia gent que et feia... de fugir mentalment d'aquesta, perdona, merda que estàvem vivint, no?
Uh-huh.
I, per tant, doncs, jo crec que va tenir molta sort perquè les aplicacions anteriors que comparties vídeos també van tenir èxit, però no tant. Però aquesta va tenir la xamba de sortir en un moment que la gent necessitava això,
clar.
I no n'hi havia cap altre.
Perquè quina diferència seria, perquè ho acabi d'entendre ja 100%, Pau, entre Instagram i, per exemple, quan tu penges stories, no? Amb la part que penges stories, d'acord?
Sí.
No dic el que fas un pots. Sinó amb aquesta part, amb TikTok.
A veure, TikTok és vídeo.
Però tot. La part de dalt també d'Instagram és vídeo, no?
Sí, però no... Jo considero que...
El ritme nativament, és
diferent. Nativament, l'aplicació està pensada per vídeo.
Val.
I tot el que fas quan graves l'edició i tot, les lletres, els efectes, està tot pensat per vídeo. Uh-huh. Insta té diverses coses, entre elles això. Jo crec que TikTok... I el que té TikTok que no té Insta, entre altres coses, és aquestes músiques de llibreria, bueno, de llibreria, aquestes que abans us hem posat, aquest top 10 i més, per triar pels teus vídeos. És a dir, és molt... És, fer coreografies, jo, la gent jove no sabrà ni qui són, però la Maria Jesús i sus... No, com es deia aquella? La de
I sus muñecos?
No, la de l'acordeón.
Ah.
La dels pajaritos.
Sí.
Això, als humans, sempre ens ha agradat, i jo que he sigut músic molts anys, i a més en part de festa major i tal, necessita que li diguis el que ha de fer per ballar, perquè la gent, antigament, la gent, els nostres avis, ostres, ballaven, ostres, tu, sabien ballar molt, eh? Allò, a la Garrao, sabien ballar molt bé els passos del vals, del tal, en sabien molt.
Passo aquella doble.
Gent, el passador doble, tot això, o sigui, en sabien. Sí. Era una generació que sabia ballar. Nosaltres ja vam perdre-ho bastant, però la gent jove no en té ni idea.
Ni idea.
La majoria. Ballar vull dir balls de saló.
No, però ballen, va, ara ho has dit.
Es mouen, com els micos.
Però tu, jo, la gent jove que tinc al voltant...
Sí.
No saps com ballen. Que
però
que
ballen individualment.
Ara.
Tu m'estàs dient, sí. dient que tenen ritme, d'acord?
Sí,
home, esclar, no hem perdut. Jo t'estic dient que el ball
parella,
de parella sí. s'ha perdut.
Estem d'acord.
Llavors, esclar, quan, si no saps què fer, uh-huh. fas el ganso una mica. Llavors, el que fa des de la Macarena, imagina't on vaig, fins al TikTok, és dir... Braç dret amunt, braç esquerre amunt, mou la cintura, mou la cama, et dona uns passos que faciliten que tu puguis fer una cosa que tingui sentit i que els altres reconeixen. És tribal. Llavors, TikTok és tribal. Tots fan uns moviments, ningú dirà, hola, què ha fet aquest? No, no, si són els moviments que toca, amb més o menys gràcia. Això és l'èxit de TikTok. A Insta no passa. A Insta no ballem tots una mateixa cançó. M'explico?
Pau, hem sortit de guió, ens queden pocs minuts, però
sí.
tu, clar, ens has fet aquí un ganxo.
Sí.
Ens has dit que la part final d'aquí de la Tecnopèdia
sí,
ens diries quina és l'aplicació, futura aplicació que destronarà a TikTok. Volem saber quina és.
Jo no sóc visionari, però pel que estic llegint i veient, hi ha una aplicació que prepareu-vos perquè serà pitjor que l'anterior. no ho sé. Que es diu Be Real. Sí, sigues real, be real, en anglès. I el que fa és que fas una foto, com que ara la majoria de mòbils tenen dues càmeres, com a mínim, una de davant i una de darrere, el que fa aquesta aplicació és fer la foto simultàniament de les dues càmeres.
Uau.
I llavors el que es publica és gent que té el que es veu a davant i el que es veu a darrere. I aquí, creativament, pots jugar.
Molt.
Perquè si ho fas només enfocant a tu i t'importa el que hi hagi darrere, no té massa gràcia. Però hi ha gent que ha fet coses molt creatives, que fa una cara, ell, reaccionant a una cosa que està veient, a un plat o un espectacle. I aquí hi ha un joc interessant, creatiu, que crec que pot funcionar, no sé si serà...
I dius que es diu Be Real.
Be Real, amb separat, eh?
I ja te la pots descarregar o encara
sí,
no?
Sí, jo ho vaig fer ahir.
I què?
A mi no m'emociona molt, igual que TikTok tampoc, eh? Però és a dir, el que ara sembla que està pujant molt és aquesta.
És aquest Be Real. Però tu
vull dir, s'ha descarregat 500.000 vegades aquesta setmana. Té pinta que podria ser una aplicació, si no que substitueixi, que comenci a agafar molta força amb el temps. No és res diferent que les anteriors. Obrir la càmera, fer alguna cosa divertida i penjar-la.
I pots posar música o no? Perquè la música és
No ho he vist, crec que no l'he fet a fons. Ja vaig penjar una publicació i ja està.
Va. Escolta, paraula tecnològica que has triat avui per il·lustrar-ho.
Mira, lligant amb tot això, he triat la paraula swipe.
Home.
Swipe és S-W-I-P-E, swipe, swipe. Swipe en anglès vol dir lliscar. I és aquest moviment que fem tots quan estem a xarxes, que amb el dit, crac, 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 anem passant, dient això que deia abans, no sé què busquem, eh? Però està estudiat que la gent jove triga molt menys a decidir que no li interessa que els que són més grans, i la gent més gran, molt més gran que jo, els avis, perquè ens entenguem, cada informació se la llegeixen perquè consideren que pot ser interessant. Això passa, i ho dic per familiars inclús, que reben spam, brossa,
sí.
Coses que no toquen, i em truquen, escolta, he rebut això que faig. És un virus, o és un... És a dir, la gent gran, això és molt curiós, sociològicament, la gent gran, quan abans rebia una cosa, una carta, una postal, una trucada, era important. I s'han quedat amb aquest codi, i ara, esclar, tanta morralla que hi ha a les xarxes, es pensen que cada cosa que reben és important.
És important.
Els que som de mitjana edat ja no tant, i la gent jove passa mil. Li pots enviar una cosa, s'està cremant l'edifici del costat, corre, i ho veu tan important com un ball de TikTok. Però no perquè siguin tontos, sinó perquè han barrejat tota la importància de les informacions.
Pau, pregunta que et vull fer ja per acabar la tecnopèdia d'avui. És interessant que la gent gran es baixi TikTok? Els hi recomanaries?
No. No ho sé. Com a curiositat, sí, però així, no la veig tan interessant com altres que us donen accés a informació més rellevant per vosaltres, com Twitter o d'altres.
Pau Font, moltíssimes gràcies.
Si us agrada ballar, sí, home.
Va, per suposat. Gràcies, cuida't molt.
Ràdio Estel.
Els dissabtes d'aquest estiu, escolta els sons de la terra a les 8 del matí. La música de casa nostra segueix en mans d'en Gerard Carrión per molta calor que faci. Sons de la terra, aquest estiu, els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Pones i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Pones. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Aquí al matí a Ràdio Estel parlem del Dia Mundial del Càncer de Mama. Aquest Dia Mundial del Càncer de Mama, la veritat és que és un dia en què David Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
S'ha de sensibilitzar, conscienciar, no?, sobretot la importància de fer les revisions pertinents per detectar amb prou antelació qualsevol símptoma o anomalia. De fet, es calcula que una de cada 8 dones desenvoluparà un càncer de mama en algun moment de la seva vida i se situa com el segon tipus de càncer amb una incidència més gran a tot l'estat espanyol i el primer en dones, amb més de 26.000 casos nous cada any. Són xifres de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Per això avui, David, tu volies posar la lupa, no?, en aquest dia, i ho fas amb una història de superació i de lluita.
Sí, i com moltes altres històries de gent, doncs, que pateix, o sigui, un càncer de mama o qualsevol malaltia. Aquesta és la història de la Montserrat Jiménez, a qui el 17 de juliol del 2014 li van diagnosticar un càncer de mama. Feia molt poc que havia donat a llum al seu segon fill, ja en tenia un de 5 anys. Fa un parell d'anys va decidir explicar la seva història, compartir aquesta duríssima experiència, i ho va fer en un llibre, ¿Por qué yo, cuando el cáncer te enseña a vivir?, editat per Fagus Editorial. I podem parlar precisament amb la Montserrat Jiménez. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Por cierto, antes, ¿Montserrat o Montse? Porque he visto en algunos sitios es Montserrat y en otros,
bueno,
Montse.
Bueno, mi nombre es Montserrat, pero bueno, sí, para abreviar la gente me llama Montse.
Vale. Montse, ¿por qué yo? Esta es la pregunta que te haces en el momento en que te diagnostican el cáncer de mama, hace ya más de 7 años.
Pues sí, la verdad es que es una pregunta generalizada para el paciente oncológico. Es decir, cuando nos diagnostican un cáncer, lo primero que pensamos es ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Es decir, es una pregunta muy generalizada, pero sí, concretamente esa fue la que yo me realicé.
A ti te diagnostican el cáncer en julio de 2014, como decíamos, justo después de dar a luz a tu segundo hijo, y explicas aquel momento cuando llegas a la consulta y el médico te pregunta, Montse, ¿has venido sola? con esa pregunta, ¿cómo reaccionaste? Es decir, una pregunta tan premonitoria como esta.
Sabía que ahí eso ya pasaba algo. Evidentemente yo había salido de trabajar, me decían que no era nada, que no me preocupara, que yo no tenía nada. Y de repente una biopsia que suponía que me iban a dar los resultados en 15 o 20 días, me llamaron al día 4. O sea, los 4 días ya estaban llamándome para decirme que fuera y me daban encima un margen de ir a la hora que yo quisiera. Aquello ya me extrañó bastante. Pero bueno, cuando llegué a esa consulta y el ginecólogo que abrió la puerta de esa consulta era justamente el que había llevado el embarazo de mi hijo, yo estaba recién dada a luz, mi tumor se generó durante el embarazo de mi hijo, la gestación, y me dijo, ¿vienes sola? Y le dije sí, y me dijo, tenías que venir acompañada, yo ya sabía que las noticias me iban a ser buenas.
Claro, porque
De repente el cuerpo me pegó un bajón impresionante.
Claro, porque en ese momento la compañía es muy, muy importante, es decir, que tú no vas sola porque no tienes el apoyo de nadie, sino porque en aquel momento las circunstancias te hacen ir sola a esta consulta.
Sí, estaba trabajando, me llamaron en el trabajo, en el descanso del trabajo, e insistían en que tenía que ir, entonces salí de trabajar y me marché corriendo hacia el hospital. Evidentemente fui sola en ese momento porque, bueno, y además que yo no pensaba nunca que me iban a decir que yo tenía un cáncer, o sea, no, era como, en todo momento me decían que los dos fibroadenomas que yo había tenido durante 14 años aproximadamente en mi cuerpo eran buenos y que eso no se volvía malo y que no había ningún problema, que habían crecido por las hormonas del embarazo. Y claro, una va a ese, en ese momento, pues como quien va a una consulta más rutinaria. En ningún momento piensas que te van a decir esto.
Claro.
O sea, sí que es verdad que en el momento que me abrió la puerta el ginecólogo, ver solamente la expresión corporal que él tenía, yo ya sabía que lo que me iban a decir no iba a ser bueno. O sea, evidentemente ahí entendí que algo malo estaba pasando.
Y lo que decimos de la compañía, ¿no? En aquel momento en el que te lo dicen, claro, es tan importante la compañía como después en el proceso médico, en todo lo que sigue, pero... ¿No? Cuentas, hay un artículo sensacional hoy publicado en el País, que ahora diré el nombre, por Carolina García, y en el que cuentas cómo echaste de menos en aquel momento el abrazo, ¿no?
Sí, total. En ese momento es como el paciente llega y te quedas bloqueado, te quedas en estado de shock. Es decir, no eres capaz, yo y hubo un momento en el que la conversación ya no la escuchaba. Yo ya no escuchaba al médico. O sea, el médico hablaba y era como una mosca. Yo ya no escuchaba absolutamente nada, solo escuché lo primero. Pero después era como mi cabeza estaba ya puesta en mis hijos. Yo no dejaba de pensar en mis hijos. Uh-huh. Mi hijo estaba recién nacido y yo pensaba, es que ni me va a conocer, no se va a acordar de mí porque es tan pequeño, claro. Recién nacido. O sea, necesitas a alguien en ese... La compañía es fundamental porque lo que tú ya no puedes captar porque te quedas en estado de shock, ya lo capta la otra persona que te va a hacer falta después. Bueno. Porque probablemente la mitad de las cosas que te dicen ni te vas a acordar.
Montse, ¿cómo te encuentras ahora, Montse?
Bueno, pues ahora más viva que nunca. Ahora más viva que nunca. Pasé por un proceso de quimioterapia bastante agresivo. Yo tenía dos tumores, uno al lado del otro... los dos tumores eran bastante, uno de ellos bastante agresivo, conocido como por todos un HER2 positivo. Fue además gestacional, se generó en mi embarazo y bueno, pues después de una cirugía también muy agresiva. Tengo una mastectomía bilateral, los pechos y un vaciado completo de axila izquierda de ganglios. Y bueno, pues cuando pasa una enfermedad de este tipo y con esos tratamientos y todo lo que... conlleva, es como si un camión arrasara por encima de ti. Uh-huh. Que volver a adaptarte y asumir y aceptar lo que esto te ha dejado y vivir lo mejor posible. Y yo me encuentro más viva que nunca.
Montserrat, comentabas también, le estabas comentando a David, ¿no? El tema de tus hijos, porque tú tenías 36 años, claro, toda una vida por delante, y como decías, acabas de dar a luz a tu segundo hijo. ¿El mayor tenía entonces 5 años?
5 años.
Claro,
sí.
¿Cómo les transmites a alguien tan pequeño, ¿no? Que tienes cáncer.
Al pequeño no le puedes decir nada porque el pequeño es un bebé y no entiende nada. O sea, puede ser que mi estado de nervios en algún momento quizás sí se lo puedes transmitir a ellos y se pongan más nerviosos. Pero el mayor es un error que cometemos, que queremos taparlo todo. Yo pensaba que con 5 años él no era capaz de captar ciertas cosas y ahí está el primer error. Y que lo captan y encima se hacen su propia película. Es decir, él veía que entraban a casa llorando, que me abrazaban, que yo lloraba, que mi marido lloraba, que todo el mundo aquí llorábamos, que queríamos, lo mandábamos arriba a jugar arriba, no sé qué, para que él no estuviera en las conversaciones, pero ahí es un error porque él se estaba montando su película y una noche él lloraba, yo lo escuché de llorar y me acerqué a él a la cama y le dije, ¿por qué lloras? Y me dice, ¿te vas a morir? Y no sabía qué contestarle, porque ni yo lo sabía. sea, yo era un momento en el que todavía no sabía realmente, estaba recién diagnosticada, pendiente un montón de pruebas radiológicas que determinarían el estadio de mi tumor. Yo no sabía si estaba por otro órgano más, solo sabía que lo tenía en el pecho, pero no sabía si estaba extendido. Entonces no sabía qué contestar a mi hijo. Me quedé parada, le limpié las lágrimas, me acosté con él en la cama y le dije, hijo mío, pase lo que pase, tu madre siempre va a estar contigo. Porque no sabía, no me parecía justo decirle, no me va a pasar nada, que no lo sabía, no sabía, ni yo sabía que me iba a pasar. Entonces yo le dije, pase lo que pase, tu madre siempre va a estar contigo.
Y de hecho, Montse, en el momento que le explicas a tu hijo lo que te está pasando, creo que hay un momento de reacción que, claro, el proceso de la quimioterapia, radioterapia, todos sabemos una de las consecuencias de las primeras es que se te cae el pelo. Creo que tu marido se rapó al cero también.
Sí.
Y tu hijo también quería raparse al cero, le dijiste sí, que no, pero que yo te ayudo un poco pues a decir, no voy a rendirme, voy a tirar hacia adelante y voy a ganar esta batalla.
Sí, y a mí los tratamientos, el primer tratamiento concretamente de quimioterapia, me sentó muy mal. Terminé de deshidratación severa en el hospital, ingresada 5 días, y estaba ahí, me vine abajo un poco, dije, si es el primero, me quedan 16, y mira cómo he empezado, mal empiezo. Y que luego no fue así. Luego, afortunadamente, luego no fue así. Fue el primero, fue malo, pero luego después no fue tan mal. Y bueno, pues recuerdo que llegó mi hijo allí al hospital y me dijo, mamá, porque ya le habíamos explicado que mamá tenía un bichito, porque teníamos que explicarlo, era imposible de mantener esto porque estaba peor. Y él llegó y me dijo, mamá, le estamos dando duro al bicho, ¿verdad? Y dije, sí, le estamos dando duro. Aquel día me levanté de la cama, que estaba con poca fuerza, me acerqué al ventanal del hospital, de la habitación, que entraba un sol precioso, era como una luz espectacular, mágica, diría yo, y miré al frente y dije, esto no va a poder conmigo, yo voy a poder contigo. Y ahí ese día comencé.
Wow, comencé
a plantarle cara a esto.
Uh-huh. David Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat de debò, i gràcies a ti, Montse.
Sí, gràcies a ti, Montse Jiménez.
De verdad, de ¿Por qué yo, cuando el cáncer te enseña a vivir?, de Fagus Editorial. Montse, gràcies per haver escrito también este libro, porque seguro que podrás ayudar a muchísima gente. Y nada, mucha fuerza y energía, esa fuerza y energía que nos acabas de transmitir hoy aquí al Matías Radio Estel.
Gracias a vosotros por darnos a vida y darnos voz, que tan necesaria es. No solamente este día, sino los 365 días del año que seguimos siendo pacientes oncológicos.
Montse, gràcies, de verdad, Montserrat Jiménez, que ha estat tan apropat al seu testimoni diagnosticada de càncer de mama. Gràcies, de debò, i una abraçada ben forta i energia.
Un abrazo.
I molta força.
Radio Estel.
Mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer este verano?
Pues este verano vamos a disfrutar más que nunca de la naturaleza. Nos vamos al Colbillo.
¿Qué es eso?
El Colbillo es el mejor complejo turístico rural. Está en plena naturaleza y tiene todas las comodidades, incluido un restaurante para chuparse los dedos. Nos vamos a bañar en el río, vamos a hacer piragüismo, montaremos a caballo y muchas sorpresas más que ya descubrirás.
¡Sí, nos vamos de aventura!
Pues dile a papá que reserve ya en el 949-109-036. 949-109-036.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Avui a la nostra Chislong, com tenim ganes, que arribin els dijous per presentar el convidat, doncs avui s'hi asseu un dels autors més prolífics de casa nostra, llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona. També és escriptor i actualment la seva empremta és a dues de les grans sales de teatres de la ciutat comtal. Estem parlant de la Sala Bars, amb el musical El Petit Príncep, i el Tívoli, amb el també musical Cantando Bajo la Lluvia. I'm singing in the rain.
A més, a finals d'any estrenarà un altre musical, en aquest cas amb un dels grups de música en català del moment, Els Amics de les Arts. Ha escrit poesia, narrativa, fa contes diàriament a la ràdio, ha estat distingit, per exemple, amb el Premi Josep Pla per la novel·la La Vigília, l'any 2019. Per tant, Marc Artigau, bon dia.
Bon dia, bon dia. I ja està, ja està. No, perquè dit així és com... m'atabalo i tot, no?
Bueno. Estaves
atabalat. Sí, pensava, ui, quantes coses, com les farem? Sí, sí.
Bueno, per nosaltres és un honor que amb la feina que tens, doncs, que hagis dedicat una estona a dir, vinga, no, va, no. Passo pel matí a Ràdio Estel.
Al contrari, molt content de que m'hagueu convidat i compartir una estona amb vosaltres.
Nosaltres, Marc, t'hem de dir una cosa. Clar, ara estàvem repassant les cartelleres de teatres i sembla que últimament tu tens un idili, no?, amb els musicals, o què passa?
Sí, ha sigut una cosa circumstancial que ha vingut donada també per les pandèmies, per coses que han anat molt bé i per tant s'han reposat, però és una cosa més circumstancial que una cosa perenne, no és ben bé així. Perquè, per exemple, no, l'altre dia, com que m'havien fet alguna entrevista, vaig buscar i el Cantando Bajo la Lluvia, la primera versió, la tenia feta del desembre del 19. Per tant, després es treballa, no? Ve l'Àngel, canviem coses, aquest, tal... Però vull dir que són coses que El Petit Príncep fa 8 anys. Jo clar. Tenia 28 o 29 anys. I sí, ara estan les coses en cartellera, però no és que jo en els últims 3-4 mesos hagi estat... No respon això, no.
Però un dia a dia teu, quan sí. Comences, no sé, ets de matinar molt...
Tens... No, intento... Bueno, em llevo a l'hora que es lleva la meva parella... ell se'n va a treballar, llavors jo em dutxo, esmorzo, deuen ser quarts de 9, quarts de 10, depèn del dia, i em poso a treballar. Aleshores, ella faig el dinar, bé, dinem junts, se'n va, jo, si tinc una mica de temps, faig una mica de migdiada, i si no, continuo escrivint fins al vespre. Això si no tinc o reunions o assajos, és un dia que són dels que a mi em fa més feliç, que és... escriure i no veure gaire gent.
I la inspiració? Hi ha alguna activitat que tu sigui especialment fructífera?
Jo crec, no hi crec gaire en la inspiració. Quan dono algun curs així, intento explicar als alumnes que on no ens arriba el talent o la inspiració, que ens hi arribi el treball, ens hi arribi la manera que tenim de mirar la vida. Però t'he de dir que quan estic una mica encallat, dutxar-me em va molt bé. Em dutxo i aquell moment amb l'aigua, no sé, és el meu moment místic que connecto en algun lloc, si existeix, on hi ha les idees.
Està bé, això, eh? Jo, de fet, mira, ahir mateix vam estar parlant amb Carla Gràcia.
Sí.
La Carla Gràcia és una gran escriptora i parlàvem justament, mare, d'això, eh? De la síndrome del foli en blanc, no? Sí. I moltes vegades que ens ha pogut passar, no? I deia, ens comentava tot just això, no?, la Carla, de dir, jo, hi ha moments que quan et passi això... una dutxa de...
Sí.
No? Per alguna manera de relaxar i de desconnectar. Bé, volem conèixer més coses sobre tu, Marc. Estàs preparat o no? Tu
sí.
Tu saps el que veig.
T'imagines que... No, estic molt acollonit perquè he vist un tuit i ja m'he acollonit.
No, bueno, no, tractarem bé. Clar, ara ja t'has convertit, podríem dir, en tota una estrella del panorama cultural
no,
català.
No, és veritat. Això no és veritat. Mira, la primera ja no és veritat.
Però, va, si et sembla, fem un viatge al passat.
Ai.
No pateixis. Diu, els teus inicis... Diu el guió, que els teus inicis... Clar, havien de ser l'Institut del Teatre, però Marc,
sí.
Vas haver d'esperar tot un any per entrar-hi, no?
Sí, no vaig entrar.
Què va passar?
Em vaig quedar dues dècimes, vaig
això
plorar...
Això fa una ràbia, és que són sí, molt... Les sí. proves de l'Institut són
sí,
dures,
sí.
eh?
Molt. Jo vaig plorar molt... ho vaig passar molt malament perquè em feia moltíssima il·lusió, ho tenia molt clar que ho volia fer. Aleshores vaig decidir fer Humanitats a la Pompeu Fabra i el que en aquell moment jo vaig viure com amb una tristesa absoluta, el meu any a Humanitats va ser un dels anys més lluminosos, on vaig aprendre un munt de coses, on vaig fer amics, on vaig viure també la vida de bar, que és importantíssima. I més en, crec en... A vegades ho deien, a l'Institut del Teatre, el bar, per mi, ja no el d'Humanitats, era un dels llocs més importants, perquè és l'espai on coneixies escenògrafs, on coneixies gent d'interpretació, i on veies si comparties sensibilitats o maneres de veure el món, més enllà d'una aula on t'explicaven coses més tècniques o teòriques, no? Però el meu any, finalment, d'Humanitats va ser un any preciós que em va servir per agafar uns coneixements que l'any següent jo em vaig tornar a presentar i vaig tenir sort i vaig entrar.
De fet, és així, me'n recordo la meva experiència, la vaig estudiar a Dret, Marc, i sempre diuen, vosaltres sabeu, no?, el que diuen de la Universitat de Dret de Barcelona, que és el primer bar que té universitat.
Ah, no ho sabia.
Doncs sí.
Ara em pensava que des que havies fet Dret a la Pompeu, perquè quan jo hi anava també hi havia tot un tema, els de Dret eren un tipus d'alumnat, els d'Humanitats un altre, uns estan en un edifici, els altres en un altre... Sí.
Bé, doncs això podria ser el que estem explicant, no?, d'aquesta oportunitat de l'Institut del Teatre, un exemple, Marc, que de vegades les coses no surten a la primera, no?
No. De fet, no acostumen a sortir a la primera, eh? No conec gaires coses que surtin a la primera. Em passa, per exemple, amb l'escriptura teatral. Normalment, la primera versió que faig d'un text, el 95% de les vegades no és la versió que es fa. I penso que està bé. Reivindico el dret a equivocar-nos. Si no, tampoc no hi ha aprenentatge, no? Aleshores, d'aquella cosa que em va fer plorar tant, que em va posar tan trist... Finalment, també és un aprenentatge, mira. I vist en perspectiva el grup humà amb el que vaig entrar, tinc amics i és un grup de l'Institut del Teatre que treballa molt, on hi ha des del Josep Maria Miró, el Joan Maria Segura, el Martí Torres, la Cristina Clemente, l'Helena Tornero, la Marília Santper, que són gent que treballa molt, que escriu molt, que... I per mi va ser un aprenentatge. Ells eren una mica més grans que jo i ho vaig compartir amb ells.
Deies que no tot surt a la primera. Ets molt de refer? Quan escrius, ho deixes reposar, ho mires sí. el dia següent...
Sí, considero bastant que escriure és reescriure. És veritat que quan faig la secció a la ràdio, quan feia els contes o això, com que és una cosa d'immediatesa, no tens espai per reescriure. L'escrius i potser sí que toques una mica, però... No? Cosa que m'ha anat molt bé fer contes a la ràdio perquè m'ha donat disciplina. Mm-hmm. Perquè jo, evidentment, era dels que creia en 20 anys que la inspiració t'agafava a les golfes de Montmartre i que venia una musa de totes aquestes bajanades, no? I no, finalment és posar-t'hi. I sí, m'agrada molt reescriure. Bàsicament és que... Sí, mira, tu quan escrius, si ara escrivim una cosa, ara ens farà el pes, no? Però si el deixem... L'agafem demà i ja direm, ostres, ja no hi estarem tan a prop de nosaltres mateixos. Mm-hmm. Doncs com més temps estigui a la nevera, jo crec que més perspectiva tenim a l'hora de valorar el nostre propi material.
Estàs parlant d'aquesta col·laboració que fas a la ràdio, a RAC1, sí. no?, amb Jordi Basté, però és que la teva aparició als mitjans va ser al costat de Pere Escobar,
sí.
no?, a la ràdio, al Club de la sí. Mitjanit de Catalunya Ràdio,
sí, sí,
on
sí.
hi feies un conte diari també, Marc. Mm. Però a veure, tot va començar amb la picada d'una medusa un estiu...
Sí. Jo era un nen molt inquiet. Si hi hagués aquí l'Escobar, et diria que era un nen molt emprenyador, segurament sí. però respon a que sóc el tercer de tres germans i que els meus germans tenen 10 i 15 anys més que jo, i jo segurament necessitava construir-me com a germà petit des de, no ho sé, des de l'emprenyamenta. I tot va venir perquè em va picar una medusa, hi havia el Pere Escobar, i ell, en aquell moment jove, no dic que ara no ho estigui, però em va agafar i va travessar la platja i em va portar a que m'ho miressin, perquè els meus pares just allò que et diuen, bueno, anem a fer el dinar i et quedes aquí i vens d'aquí, veniu amb els amics.
D'aquí una estoneta,
sí.
Veniu a dinar.
I a partir d'aquí va començar una relació de cada estiu, que ens anàvem veient, i jo quan començava a publicar poesia o teatre sempre li enviava al Pere, perquè el Pere és molt lector i m'agrada molt quan quedem i parlem molt de llibres. I sempre m'agradava compartir aquesta cosa, no? I un dia em va oferir fer un conte a la nit a Catalunya Ràdio. I li vaig dir que no m'hi veia amb cor, que ho provàvem primer uns dies, una setmana, perquè jo ho faria molt i que m'hi esforçaria molt, i vam estar gairebé 5 anys, sí, sí, cada nit.
Després de Catalunya Ràdio vas passar a RAC1, on
sí.
Cada dia et podem sentir al matí. Què té la ràdio? A tu t'ha enganxat ja?
I tant. És que és molt millor. A mi m'agrada molt més la ràdio que, per exemple, la televisió, per treballar-hi, eh? Després jo consumeixo molt material audiovisual, però la ràdio, per mi, per exemple, convoca la imaginació de l'espectador. Ara ens estan sentint i ens vehiculem a través de les paraules. I amb una cosa més pràctica, jo avui puc venir despentinat. No tinc cap problema. I, en canvi, la televisió està tot... Bé, ens estan gravant.
Bé,
també
et
diré
mateix
que ara estic quedant molt en evidència i estic una mica despentinat. Però la televisió respon a un ritual, sí, que a mi no em fa sentir tan còmode. A mi, eh? Però potser d'aquí 5 anys et diria tot el contrari. Però, en canvi, no, la ràdio em passa això. Em passa també, per anar a dormir, jo em poso ràdio, m'agrada sentir, m'agrada... Té molt a veure la ràdio i el teatre. De fet, hi ha moltes... Beckett escrivia a radioteatre, Pinter també té peces de radioteatre. És el poder de la paraula, no? Del poder de la respiració, de l'entonació, de col·locar la veu, d'aquell silenci. I crec que la televisió demana uns altres condicionants que a mi, en aquest moment de la vida, no em semblen tan interessants.
I Marc, abans ens estaves explicant que quan et despertes, no? No sé si et deus escoltar tu mateix.
No, no? Mai, mai.
No t'agrada escoltar-te?
No, gens ni mica. No, em veig la veu i...
Tan bé que llegeixes. Jo, fora de micro, ja he dit que sóc un
pupi. Sí, no m'agrado gaire.
I,
mira,
clar, perquè clar, jo ara anava a preguntar, ara que ens estaves explicant, no, aquest procés de creació, i jo et volia preguntar, clar, quan bueno, ara dius que no t'escoltes, però en el cas que t'escoltessis, clar, aquells errors, no?
Ui,
ets crític amb tu mateix.
Sí, per això, perquè jo m'escoltava, jo al principi m'escoltava molt i m'angoixava molt perquè veia tot el que no m'agradava. Aleshores, un dia, per salut mental, vaig decidir no escoltar-me. A veure, jo quan envio la píndola... Sí que l'he escoltat abans, eh? Això és, sí, però no m'agrada escoltar-me. No, o aquesta entrevista no l'escoltaré després. Fins i tot a vegades, si em fan alguna entrevista al diari, sí que intento mirar perquè surti més o menys el que he dit, però no m'agrada gaire, no? Que no surti, ostres, això ho vaig dir fora de context i ara aquí... I això sí que ho reviso, però no m'agrada gaire, no.
Bé, tot aquest bagatge que tens, has decidit compartir-lo i d'aquí que també siguis professor.
Sí. Bé, també sóc professor, m'agrada molt, una mica. Aviam si m'explico. Jo no tindria la paciència ni la vocació de ser professor, però de fer un taller, de fer un curs, de compartir aquests coneixements en un temps determinat, m'emociona, em flipa, perquè transmetre finalment és una cosa meravellosa. I també perquè jo em dedico a escriure i jo puc viure de la meva feina perquè he obert un ventall on dono classes a vegades, on col·laboro a la ràdio, escric novel·la, faig teatre, i això, conjuntat, fa que pugui viure.
Estem parlant avui a la Chess Long, el nostre convidat especial és el Marc Artigau. Marc, clar, ara dèiem que després de grans èxits, no?, com el Bye Bye Monstre, el Màgic 2, per finals d'any també estàs preparant un altre musical.
Sí, els pares normals.
Amb els gironins, els Amics de les Arts. Us Precisament, clar, el Marc ens deia, el musical porta per títol Pares normals, no? Amb 12 temes originals de la banda i text teu. Mm-hmm. També una prova del bon moment, també de tant dels musicals com de la música en català, no? Aquesta
jo crec
combinació.
Que hem d'apostar en un moment on tots els estudis, i només no calen els estudis, només cal veure-ho que la llengua catalana s'està morint, s'està tirant per un precipici, apostar per... cultura en català, apostar per cançons, llibres, obres de teatre en català, per crear un imaginari col·lectiu en català, que crec que és important i és interessant. Finalment, jo recordo moltes sèries de quan era petit, des de No cal anar al Bola de Drac, a mi m'encantava el Musculman, o no, Doctor Slum, o fins
i tot...
O la... Exacte, sí. No? Coses que, de cop i volta, et connectaven amb la llengua des d'un lloc lúdic, no des d'un lloc o acadèmic o més d'imperatiu, sinó des del plaer. I és com jo crec que ens hem de relacionar amb la llengua, amb la literatura, amb l'art, des del plaer. Jo quan veig algú que s'emociona amb algun art que a mi no m'emociona, jo l'envejo, perquè penso, ostres, aquesta persona troba plaer aquí on jo no hi trobo, no? I al revés, penso, jo intento transmetre els llibres que a mi m'han emocionat o els poemes o les pel·lícules o les obres de teatre perquè hi he trobat un plaer, no només estètic, de coneixement, de reflexió, de commoure'm, de... Sí, compartir-ho, no?
Uh-huh. El musical Els Pares Normals estrenarà al Poliorama a finals d'any. Hem anat veient a Instagram, que anàveu fent càstings...
No et puc dir quasi res, eh?
El poquet que puguis. Que ens pots avançar alguna cosa?
Et puc avançar, que és un musical...
Que té 12 cançons.
Que té 12 cançons, que s'estrena al Poliorama, que es diu Pares Normals.
Sí, ja teniu els actors, les actrius...
Sí, però no et puc...
Així,
no
en genèric.
Els tenim, vam fer càstings, i els tenim, però no te'ls puc explicar malauradament.
Ja m'imagino.
Perquè fem la presentació ben aviat.
Ben aviat, sí? Ja, quan arribi el moment
sí,
de la presentació.
Sí, es fa la presentació, sí.
I heu començat a assajar?
No. No.
Llavors, a veure, hem de fer números.
No, perquè si estrenem el novembre, jo crec que començarem a assajar al setembre.
Val. L'obra parla de temes com la paternitat, la maternitat, l'amor, des de l'humor i la sensibilitat. Una obra de contrastos que no ens diràs gaire més, però com la vida, no? Un dia molt
com la vida mateixa.
Marc, perquè la preparació d'una obra de gran format com pot ser aquesta, sí, no? Els Pares Normals, clar, ens acostumen a ser musicals que és llarga i complexa, no? Aquest procés. Per tu, sí, quin és el moment més complicat d'aquest procés? El dia de l'estrena, moments... No,
el dia de l'estrena és el segon dia més complicat. Per mi,
sí?
El primer dia, el primer és sí, el dia de la primera lectura. El dia que tot recau en la feina que tu has fet. Perquè a partir d'aquesta llavor que tu poses, el teatre, que per això és tan bonic, és un treball de comunitat, de comunió, ja apareix l'escenògraf, vestuari, tot creix. Però el primer dia que t'asseus, que tots estan amb el text... i comencen a llegir, jo aquell dia m'aprimo 3 quilos. Suo, m'angoixo, només hi veig defectes, coses que s'han de canviar, i el dia de l'estrena estic molt nerviós, però ja és uns nervis més compartits.
Més compartits, clar, totalment.
Saps? Mm-hmm.
Sí, perquè aquest primer dia potser de la lectura és el dia que cobra vida tot, no?
Sí,
tot el
sí,
que tu has tingut al cap.
I és el dia que es posen en dubte coses que tu has escrit o coses que has de compartir, o no. Mm-hmm. O no, perquè de cop, ostres, molt bé això. Però és el primer dia que llegeixen. Aquest és un dia, per mi, sí, nerviós, normal.
Abans deies, fas classes, fas ràdio, escrius novel·les, contes... Algun repte així professional que diguis, mira, això encara és que no ho he fet i m'agradaria provar-ho.
Bé, a mi... Per exemple, no, estic treballant en algun projecte, però no ha sortit, per tant, tampoc el puc compartir, però és veritat que el guió audiovisual també em sembla una cosa molt atractiva, poder no només anar al teatre, sinó compartir el material audiovisual. Seria el que et diria així, que em fa il·lusió i que encara no... Però jo sóc molt feliç escrivint, tranquil a casa i compartint les històries o amb els oients o amb els espectadors.
Per tant, Marc, declinaries totalment ser un personatge del Polònia que es considera el rang suprem de popularitat a casa nostra?
Ostres, sí, no... Bueno, sí, no ho havia pensat mai, sortir a Polònia. No, ni m'havia plantejat, sí. Bueno, no ho sé, és que no...
No ho havies pensat mai.
No, no, com que no té com a veure amb la meva feina, com si diguéssim, no, no hi havia... Vull dir que no sóc polític o no sóc...
Però escriure guions pel Polònia, per exemple?
Ah, per això... Sí, sí. No? És, home, tenen uns guionistes meravellosos, vull dir, i tenen una capacitat d'entendre...
I d'estar connectats a l'actualitat.
Exacte, d'entendre el que està passant en el moment i elevar-ho amb una mirada satírica, en profunditat, divertida, que arribi al públic. Que no, jo no sé si tindria la capacitat per fer-ho, no, no ho sé. Sí, sí.
Mira, doncs... Tot es pot plantejar.
I tant, sí, sí.
La teva debilitat ens ha quedat clara, que són les paraules, la llengua en català, que ara no està vivint, diríem, un bon moment. Cal reivindicar, exprema també el, des del món de la cultura, la importància del català arreu. Tu parlaves d'audiovisual, no? Que potser
sí,
el tenim bastant perdut.
Jo crec que sí, però per exemple, a mi m'agrada veure les pel·lícules en versió, o les sèries en versió original. M'agrada, perquè com que també vinc del món del teatre, on el to, la manera en què es diu... A mi m'agrada. I llavors no tenim problema en veure una pel·lícula sueca o danesa o d'algun idioma que no sigui l'anglès, que potser ens és més proper i el coneixem, o fins i tot d'alguna llengua romànica que més o menys m'agrada veure-les en italià, en francès... Aleshores, jo recordo, un cop vaig llegir un llibre del Vilamates que deia d'un vers, ell fa moltes intertextualitats i va trobar un vers d'un poeta, que ara no recordo el poeta, que deia «Sigueu estranys, que ja s'acostumaran a mirar-vos». Mm. Doncs jo reivindico que siguem estranys, que el que ens fa diferents ha de ser la nostra peculiaritat. Mira, en el teatre, que no tenim un duro mai, sempre tenim un eslògan que és «Del defecte en farem una virtut». Que no tenim pluja, no pateixis. Mm. Ens anirà bé no tenir pluja perquè ja ens inventarem alguna cosa per fer veure que hi hagi pluja, per posar un exemple, no? Doncs jo crec que de la nostra debilitat de ser una llengua que no té estat i que, per tant, tampoc està cuidada com l'estat espanyol hauria de cuidar una riquesa que és ser un estat plurilingüe, que és una riquesa però que no es viu ben bé així, n'hem d'intentar fer una virtut. No sé com, eh? No és la meva feina fer-ne una virtut.
Marc Artigau.
I tant.
Sí. Avui hem estat aquí a la Xeslonga, Marc Artigau, dramaturg, escriptor i professor, poeta, ja sabeu, no us perdeu aquest Pares Normals, que arriba al setembre, no has dit?
Novembre.
Crec que 18 de novembre. Crec que les entrades ja estan a la venda, imagina't, si anem en previsió en aquest país.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-vos, molta sort per tots els projectes.
Moltes gràcies.
Ens ha passat volant, són gairebé les 10, l'hora que els companys informatius actualitzen la informació. Demà més, a partir de les 8. I ara, si us ve de gust la millor música, ja ho sabeu, seguiu connectats a Ràdio Estel. Fins demà.